Ei, hola amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu, ningú és perfecte. És una passada, us encantarà. Apa, adeu amics.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Tot i que les sales de cinema romanen tancades, les distribuïdores cinematogràfiques han trencat les finestres de distribució i en aquestes setmanes i les que venen estrenaran en plataformes o vídeo en demanda algunes de les pel·lícules que estaven previstes que arribessin als cinemes. Això ja està passant, tant aquí com als Estats Units. En propers programes ja tindrem temps per parlar d'alguns d'aquests títols, però aquesta setmana hem volgut encarar aquest tercer programa fet des de casa i en confinament amb El Visitante, la novel·la de Stephen King i la sèrie de l'HBO. El Visitante ha estat probablement la millor novel·la de King dels últims anys. HBO es va afanyar a veure el potencial cinematogràfic que tenia. La novel·la, com ja és habitual en King, està molt ben escrita i bascula entre el realisme i el fantàstic. La sèrie de l'HBO és molt fidel, però té canvis bàsicament en el ritme i l'estructura, menys en la narrativa, que també. De tot plegat en parlarem aquesta setmana, en una primera part, sense spoilers, en què us donarem a conèixer les nostres impressions generals de la sèrie i el llibre i els detalls de producció de la sèrie. Tot seguit entrarem en terreny spoilers, ja us avisarem, per si encara no heu vist la sèrie o llegit el llibre. Ho farem junt, sèrie i novel·la. No tractarem les dues obres per separat, ja que en ser tan semblants és més senzill tractar-ho així. Per explicar-vos-ho ens acompanyaran la Marta Sanz i en Jacint Casademont, qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. I abans d'anar en matèria, recordar-vos el nostre podcast, els nostres canals, que els podeu trobar a iVoox, Apple Podcast i Spotify. Tot plegat també a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. També disposem d'un correu electrònic que ens podeu escriure el que us dongui la gana i nosaltres us contestarem, que és ningunoes@outlook.com, i a través de les xarxes socials també ens podeu comunicar amb nosaltres i podeu veure tot allò que hi anem penjant a facebook.com/ningunoesperfecte, a twitter.com/ningunoes i a instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Ens posem una mica misteriosos, molt de suspens, molta intriga. Anem per El Visitante. Comencem! I ja ho hem dit ara en el pròleg, que avui tocava parlar del Visitante, volíem parlar d'aquesta sèrie, volíem parlar del llibre, i ja sabeu que ens agrada molt Stephen King i cada vegada que trobem alguna excusa intentem fer-ho. I ara, amb l'estrena del Visitante a HBO, fa poques setmanes que ha acabat, potser molts encara no l'heu vist, alguns sí que ja l'heu vist o heu llegit el llibre, i per tant hem pensat que avui era una bona oportunitat per parlar una mica de tot plegat. I ho farem amb la Marta Sanz. Marta, benvinguda, què tal?
Molt bé.
I amb en Jacint Casademont, també un habitual quan parlem de Stephen King. Jacint, benvingut.
Molt bones.
Doncs primer avisar els oients que ho farem de la següent manera, perquè així us podeu pujar o baixar del carro a mida que vosaltres vulgueu. Començarem parlant de la sèrie amb detalls de producció de la mateixa, és a dir, sense explicar gaire res de la sèrie. Farem un segon bloc parlant de les nostres impressions de la sèrie sense spoilers i anirem en l'últim i tercer bloc, que parlarem amb spoilers tant del llibre com de la sèrie, i ho farem de manera conjunta perquè el llibre i la sèrie pràcticament són molt, molt fidels, hi ha molt poc canvi, són canvis molt, molt concrets, llavors ja ho analitzarem, i per tant hem decidit que la millor manera que podíem treballar-ho era les dues obres en conjunt, ja que són molt similars. Doncs, si voleu, comencem, Marta, a veure qui ens portes aquesta producció del Visitante, d'Outsider, de quina manera comença tot plegat.
Doncs, primera, que l'HBO li encomana aquest projecte a en Richard Price, que segurament en Jacint potser li té més la pista que no pas jo, que és un autor de crim, no? És un autor de novel·la negra, és escriptor i crec que es deu portar molt bé amb Stephen King. I HBO li encomana en Richard Price, que a banda és guionista de The Wire.
I havia fet una sèrie, no?, per HBO.
N'ha fet unes quantes.
Jo no l'havia vist, una que es diu The Night Of, que també és un drama policial. La gent en parla bé, jo no l'he vist, eh? No sé si
tu el coneixies, Jacint.
Ah, doncs no. O sigui, sabia que era un dels implicats a The Wire i poc més. Després vaig descobrir això, que també ha estat ficat amb The Deuce i altres cosetes, que sí, és un paio bastant interessant.
Sí. I la cosa és que HBO li encomana amb ell perquè li doni aquest tarannà potser més fosc, més de sèrie criminalística, no? Que té un punt, a banda que és sobrenatural, per suposat, ja ho sabem, perquè existeix aquest ens, que és el Cuco, que ja en parlarem, però sí que el van agafar amb ell perquè justament Richard Price no és un autor de terror, i ho diu, a més, no és un lector tampoc ni consumeix terror, sinó que més aviat és la part més tensa o psicològica el que li atrau. Per tant, HBO ja sabia qui és. A més, té molta solvència en Richard Price. Què us puc dir? He trobat una entrevista. M'ha costat, abans de començar a posar-m'hi, és que m'ha costat molt compilar informació sobre producció. Jo crec que hi ha hagut, així com d'altres sèries o produccions, ara aquest opina, aquest actor opina, l'altre opina, segurament trobaríem entrevistes, però crec que està tot molt contingut. No sé si vosaltres... Sí que hi ha informació, però no hi ha allò de talls que puguin treure't un somriure, en aquesta sèrie, diguéssim, Fins i tot, el que sí que us diré és que en Ben Mendelsohn, que el coneixem, no?
Sí, Ben
Com a mínim a Rock One sortia.
I a Ready Player One. Jo et diré que en aquesta sèrie és el millor que li he vist, També ho he de dir, perquè a Rock One és veritat que no estava malament, però Ready Player One...
Bé, doncs, després d'aquesta acceleració frustrada de l'Ignasi, Ben Mendelsohn ha estat productor i Jason Bateman, que fa el
Terry Maitland,
també ha estat guionista o ha participat en el guió, l'adaptació de la novel·la de Stephen King per aquesta sèrie, minissèrie de l'HBO, i productor. O sigui que alguns actors són productors d'aquesta sèrie, també. Això què vol dir? Jo trobo que ja vam veure que era un bon producte, que tot estava amb molta solvència.
Home, és la diferència, perquè el Jason Bateman està com a productor executiu i el Mendelsohn és productor a seques. Entre ells i varia gent, Jo he de dir que, no sé, Jacint, si tu ets fan de Jason Bateman, a mi és un actor que m'agrada, Jo ja fa molts anys, diguéssim, que li vaig descobrir la pista pràcticament des de l'infantesa i més en l'adolescència, no? Jo no el recordo com a nen a La Casa de la Pradera, però era un dels nens que sortien en aquella sèrie. També havia tingut alguna aparició en algun capítol del Cotxe Fantástico, però el que jo més el recordo és per una sitcom que es va emetre a finals dels 80 i principis dels 90, que es deia La Família Hogan, que era una sèrie que, diguéssim, que l'actor sobretot es va donar a conèixer allà en la seva adolescència, I és una sèrie que va canviar de títol, no? Perquè la seva protagonista principal crec que va abandonar, primer es va dir Valerie, després la família de Valerie, i al final es va quedar com la família Hogan. Va durar 5 temporades, crec que tot plegat, la sèrie, i aquí va tenir certa repercussió, la vam poder veure, crec que era per Televisió Espanyola, sí, perquè no hi havia cap altra tampoc aleshores. Vull dir que allà jo vaig descobrir Jason Bateman i, òbviament, també a Teen Wolf 2, agafant, diguéssim, el rol del cosí, no? Em sembla que era del Michael J. Fox, que era el que va protagonitzar la primera Teen Wolf.
Jo també, el recordava sobretot per Teen Wolf, després li vaig perdre molt la pista i per mi va tornar a explosionar amb Arrested Development, que el vaig redescobrir i vaig trobar que ho feia brillant. I s'ha encasillat una mica, últimament, els últims anys, amb això, amb els papers de cada pal en comèdies una mica arriesgades o més independents, tot i que fa pel·lícules després independents de gènere, fins i tot. I aquí, quan vaig veure que l'havien fitxat i pel paper que l'havien fitxat, no m'encaixava absolutament gens. Això m'ha passat amb tots els actors que hi ha a la sèrie, que de bon principi no m'hi encaixaven i un cop he vist la sèrie trobo que ho fan sensacional. I Jason Bateman és un dels exemples clars.
Jo, en canvi, veus el Ben Mendelsohn com a Ralph, me l'imaginava bastant com el veus a la sèrie, com a la Holly Gibney, per exemple, en absolut, tot i que llavors m'ha agradat com ho ha fet la Cynthia Erivo, però no me l'imaginava de cap de les maneres, ni per edat, ni per moltes altres coses com la veiem a la sèrie. Però després és veritat que els actors són tan bons que t'hi acabes ficant a dintre, no? També potser aquesta cosa la tens perquè nosaltres hem llegit la novel·la.
Sí, jo crec que és el gran problema, que si t'has llegit la novel·la també s'ha de dir que, tot i que està molt ben escrita, deixa moltes coses que juguis tu per crear-te el personatge. Jo, per exemple, el protagonista, el personatge que fa en Ben Mendelsohn, jo m'imaginava més un Mel Gibson, per exemple.
Bé, jo per la descripció que fa ja... Perquè sí que el Ralph el descriu bastant, King, a la novel·la, i... Ostres, no sé, el trobo potser el Mel Gibson massa forçut, no? Potser el presenta com un personatge més fràgil, no? En comparat amb la descripció que fa del Terry, no? Que sí que és tipus que està molt en forma i et deixa ben clar que Ralph no està massa en forma, no?
No, sí, tampoc està en els seus millors moments.
Bueno, ara Mel Gibson tampoc estaria...
Exacte.
Vinga, Marta, continuem.
Doncs continuo, i ja que parleu dels actors, si voleu, parlem del càsting, no? Perquè ha estat a càrrec de la directora de càsting, Alexa Fogel, que ja va treballar amb en Richard Price, recordem que és el guionista, showrunner, com li vulgueu dir, amb alguna de les sèries anteriors. O sigui que Alexa Fogel es va... Bàsicament el que li van demanar o el que ella va veure més adient era que fos un càsting, uns actors i actrius amb moltes fustes i, si a ser possible, provinents o amb experiència en el teatre. Per què? Doncs perquè necessitava que demostressin més d'una habilitat en escena. I això es veu molt, molt evident amb els papers d'un parell d'actors, concretament en el que fa de Jason Bateman, Terry, no? I el Paddy, l'actor que es diu Paddy, no? Que, sí, que fa Paddy Considine, que fa, bé, aquest paper que és que, clar, no puc dir ara res, però és l'home que té el bar, no?, i que ha de marxar del bar, diguéssim.
En Claude Bolton, home, si diguem el nom dels personatges ja està, no?
Cal en que... Claude Bolton, sí? Per tant...
Bueno, no és un bar, és un club d'estriptease.
Bé, i... sí, és que jo me l'imaginava la barra. És un club d'estriptease amb bar i begudes.
Home, i Stephen King també s'hi regala, les descripcions del club d'estriptease.
Sí.
En la novel·la?
Sí.
Ah, d'acord. Doncs, bé, potser no calia la sèrie. Tampoc és que s'hi hagin... No han entrat massa,
Bueno, és aquesta cosa sòrdida, no? I ja està.
Bueno, com sempre Stephen King, que sap retratar molt bé les comunitats aquestes petites i et retrata tant la iaia que fa ganxet al porxo com el club d'estriptease. Ho sap fer molt bé, això.
Sí. Doncs Alexa Fogel, amb aquestes premisses, va formar un càsting que és això. Són actors i actrius amb experiència, si ho veieu, no són de primer ordre, és a dir, no són cares molt conegudes, però sí molt experimentades. I jo crec que això li ha donat un... O sigui, li ha donat la clau a la sèrie, comptant que en Ben Mendelsohn aguanta bastant de la interpretació de la sèrie, no? de cada capítol, i li posa aquesta tensió, a vegades com passiu-agressiva, no? Perquè ell és un personatge molt interior, molt introvertit, però que veus que barrina constantment. I aquestes... no sé si us ha agradat a vosaltres l'equilibri aquest del càsting, és a dir, que no fossin cares excessivament conegudes.
Doncs sí, completament d'acord, perquè trobo això, que tots fan papers, quasi tots molt continguts, o sigui, és una pel·lícula molt continguda, i el to realista que intenten donar-li a través de la direcció, crec, afavoreix. O sigui que, per mi, sí, cares conegudes segurament sí, ens haurien despistat bastant. El problema és això, que un dels personatges, ja sabem que apareix a altres novel·les de Stephen King, i clar, de veure l'adaptació de Mr. Mercedes, a veure-la aquí em va sobtar molt el canvi d'actriu, que m'hauria agradat que es conservés l'actriu de l'anterior, però bé, no em queixo. Igualment fa un paper molt destacable i que està molt bé, i no cau en maniquerismes aquells barats, que és la Cynthia Erivo.
Sí, ara que parles de la Cynthia Erivo, clar, jo la vaig descobrir a Malos Tiempos en el Royal, i a partir d'allà, doncs, bueno, l'hem trobat en petites cosetes. Harriet, quan va arribar aquesta sèrie, s'havia estrenat als Estats Units, però aquí encara no. Llavors ha arribat una mica la nominació a l'Oscar, i podríem dir que l'actriu, quan es va estrenar la sèrie, ja estava nominada a l'Oscar, i per tant doncs ja tenia un cert caché, no? Ja començava a ser una cara més aviat coneguda. I això que comentes de Mr. Mercedes, jo la veritat no conec la saga de tres llibres. De fet, quan vaig llegir la novel·la, no em vaig enterar que el personatge de Bill Hodges venia d'una trilogia, perquè de fet ho explica d'una manera així molt lleugera, no? que la Holly havia tingut un vincle professional que anava una mica més enllà, no? Del que seria una amistat, no? Que era un vincle també no d'una relació sentimental, però d'una amistat molt, molt forta. A més, ella té doncs tota una sèrie de peculiaritat o una connexió cap al sobrenatural bastant especial, que aquí també es fa bastant evident. I jo aquesta sèrie, Mr. Mercedes, no l'he vista mai. Sé que és del David E. Kelly, no? Que és el David Kelly.
Sí.
Havia fet un munt de sèries d'advocats procedimentals, moltes elles, no? Recordo potser l'Ally McBeal, la Boston Legal, no? Que vindrien a ser de les més populars que ha fet. I ara que dius això, vaig estar buscant quina era l'actriu per poder-la comparar, que és la Justine Loop, que aquesta, Marta, segurament tu la tindràs més ben situada, perquè és la Astrid Weisman de The Marvelous Miss Maisel, o sigui que és la cunyada de la senyora Maisel, l'actriu, en aquest cas estic parlant, que clar, no té res a veure amb Cynthia Erivo, vull dir, rosa, blanca, l'altra és negra...
L'Astrid és la cunyada?
Sí.
Clar, val.
Són dos prototipus d'actrius...
No, val.
No coincideixen per res del món, no?
No, és totalment oposant, no? Però la veritat és que, tot i les diferències, perquè tu veus que quan veus a Cynthia Erivo és bastant diferent de lo que has vist o has llegit a la novel·la, però sí que els tocs de personalitat hi són, no? I el que deies una mica tu, Jacint, que també et resulta fàcil, al final, trobar-te amb aquest personatge.
Sí. També s'ha de dir que el personatge és molt peculiar tant a les novel·les com a l'adaptació aquesta, bueno, les dues adaptacions, però aquesta jo trobo que és molt més extrema que l'adaptació que han fet de Mr. Mercedes.
Us haig de dir que jo no he llegit la novel·la, el que sí que he llegit és la pretensió que tenia en Richard Price envers aquest personatge de Holly Gibney. I suposo que al llegir la novel·la de Stephen King, que per cert no ho he dit, però Stephen King està d'acord amb l'adaptació, eh? Vull dir...
Bueno, sempre està d'acord quan s'estrenen les adaptacions,
vale,
jo cap
sí.
d'uns anys diu que és merda.
Bueno, però de moment, Jacint, no? Perquè l'actualitat és el que mana, és aquesta frase feta tan merdosa, doncs de moment està molt, molt d'acord, i és més, l'ha categoritzat com la millor adaptació dels últims moments de les seves últimes novel·les. Eh? És com dir, pues res, que està bé, que li ha agradat.
És que està molt bé. És que
està
jo,
molt bé, està molt bé. Jo m'ho he passat molt bé.
I és la millor adaptació televisiva que he vist mai d'una obra seva.
I no és l'únic que ho pensa. Eh? Hi ha d'altres crítics i segurament lectors i seguidors de Stephen King com tu que també ho pensen, que és de les millors adaptacions que s'han fet d'una novel·la seva.
Perquè és fidel i alhora té una personalitat pròpia, o sigui, trobo que és una obra molt completa en tots els sentits, com a adaptació i com a obra per si sola.
Jo us diré que Richard Price, suposo que llegir aquest personatge de la Holly, li va voler donar unes eines a la mateixa actriu perquè no semblés una caricatura, perquè suposo que era molt fàcil que en la pantalla, vosaltres ho sabreu més que jo, aquestes estranyeses, rareses del personatge poguessin caure en la caricatura, sobretot si a més estàs enfocant o estàs centrant la sèrie en una mena d'element procedimental, no? Perquè és assassinats i al cap estàs fent una investigació. I li ha atorgat una mena d'Asperger. Jo no sé si això us ha arribat, però l'actriu ha treballat com si tingués Asperger, a més amb un Asperger d'aquests en què l'intel·lecte és superior a qualsevol altra persona del teu entorn, diguéssim, eh? Perquè sí que té una... No sé si sí, té una intel·ligència molt fina i, a més, a banda de les seves manies o obsessions... que comptabilitza, no? Al principi t'ho explica. Al principi de la sèrie sí que aprofundeix més en aquestes peculiaritats o característiques del personatge, que és que sap comptabilitzar a ull nu qualsevol cosa. I jo no sé si vosaltres estaríeu d'acord o no.
No, jo no estaria d'acord. Jo no l'he vist ni a Asperger, ni a la sèrie, ni molt menys a la novel·la. Al contrari, a la novel·la l'he vist com... Una persona sí que és molt intel·ligent, però també que és una friqui...
Sí, és que, clar, jo parlo... També ben llegir la trilogia anterior i, clar, hi ha una evolució del personatge i al principi és un personatge que està supertancat en si mateix, que no té valor, que no s'atreveix amb res, i a mesura que van passar les novel·les es va obrint. Ja quan entrem al Visitante és un personatge molt més obert i molt més normal. Jo crec que a la sèrie sí que han intentat donar-li un toc més, no sé si Asperger, no sóc especialista en el camp, però sí que noto que li intenten potser tirar cap enrere el personatge més que com era al principi, que no passa en aquesta novel·la en concret. O sigui, és un canvi que trobo bé perquè t'ajuda a la trama i a perfilar el personatge, però no és molt, molt, molt fidel amb el que tenia escrit Stephen King.
Una última cosa. Abans que parlàvem d'això, sé que Price... li volia canviar el nom per no relacionar-la amb la saga de Mr. Mercedes i Stephen King li va dir que no,
sí,
que s'ho fes com volgués, però era Holly Gibney i això no estava disposat a que ho canviés.
Exacte. És l'única condició, eh? És l'única condició, no?
Sí.
Digues, Jacint.
Que jo crec... Bueno, per qui conegui Stephen King ja sabeu que sempre s'ha dedicat al terror i tot això. I amb la trilogia aquesta, amb Bill Hodge, va fer un canvi de rumb bastant important, un cop de timó. I jo crec que aquest personatge jo crec que serà protagonista més d'una novel·la en solitari.
Sí, potser és el que li faltaria, no? Perquè ha passat a ser secundari en diverses novel·les i ara potser una amb el protagonisme absolut. O si més no, sembla ser que de cara a una segona temporada de la sèrie podríem anar per aquí.
Sí, sí, jo crec que Stephen King està enamorat d'aquest personatge, per tal com l'escriu en totes les novel·les, eh?
Sí, jo també ho he llegit, que una segona temporada, que Ignasi, tu em deies que com pot ser, si ja s'ha adaptat al llibre, no hi podria haver una segona temporada.
No, per mi no hi hauria d'haver-hi, ho torno a dir ara, no hi hauria d'haver-hi una segona temporada del Visitante.
Però us haig de dir que li van preguntar a Ben Mendelsohn. I en Ben Mendelsohn, que deu estar més informat que nosaltres, suposo, la possibilitat que hi hagi o no hi hagi una segona temporada... ha dit que sí que sap que hi ha algú que està escrivint alguna cosa, però li han dit que el deixin aquesta persona tranquil·la i que ja se sabrà.
És Stephen King escrivint la pròxima novel·la. No hi ha més misteri, ja us ho dic jo, perquè ja us dic És que es nota que l'estima el personatge. Se li ha notat en totes les novel·les, perquè és un d'aquells personatges que comença com un element intranscendent a la primera novel·la, quasi, i agafa una importància de cop i volta impressionant, i a cada novel·la va pujant. I aquí no hi tenia per què aparèixer, per mi, per estructura, no hi tenia cabuda, però ell es va empenyar que tenia que aparèixer. I es nota que vol seguir amb ell.
Jo això ho veig més factible que no pas una segona temporada. És a dir, tu agafes un spin-off d'aquest personatge i li crees la seva sèrie, si tu vols, no? Més que una segona temporada, que no li acabo de trobar el sentit, no? És una novel·la, per mi, molt ben feta, amb un principi, amb un final, que no necessita cap continuació, tot i que la sèrie, després parlarem, que intenta deixar alguna cosa a l'ambigüitat per poder-la continuar.
Dins del càsting sí que la directora de càsting, Alexa Fogel, va voler introduir en el seu càsting, contractar actors pels quals té certa debilitat, com és en Marc Menchaca, que fa aquest policia que va de mal en pitjor, que és en Jack, i que també va treballar-hi a Ozark i Generation Kill, o Derek Cecil, que fa de Andy. L'Andy, que és la, no? És un inspector investigador de l'FBI. Doncs aquest Andy és el que veiem també a House of Cards, que fa de cap de comunicació del gabinet del president, diguéssim, eh? M'agrada molt, per cert, el personatge d'Andy.
És nou de la sèrie, en aquest personatge no existeix en el llibre.
Trobo que... Suposo que és una... Bé, ara no em posaré a parlar de la sèrie, només estic parlant de producció. Què us haig de dir sobre l'estat anímic o sobre la salut mental dels actors i actrius que han participat en The Outsider?
Fatal.
Sí, sí, sí. Els ha carregat molt el rodatge, però molt. Ben Mendelsohn s'ha confessat i ha dit que van arribar a l'últim episodi molt matxacats. És a dir, físicament estaven minvats. I, clar, és que ara, Ignasi, no puc dir res. És que em trobo una mica pillada.
No, ho direm després, ja està.
Ho direm després. Però li han preguntat a l'entrevista, l'última pregunta era: estàs trist per haver acabat el rodatge? No, gens. O sigui, imagineu-vos, està aliviat. És a dir, no s'està queixant, perquè troba que han fet una gran feina, però sí que hi havia ganes d'acabar. O sigui, el rodatge va ser dur, perquè l'últim dos capítols van ser molt durs per ells com a persones i com a actors i actrius, la càrrega de feina i la càrrega de tot el... com s'havien de moure. Estaven gravant a Tennessee, a Alabama, i en un set de rodatge natural amb complicacions, i bé, us ho podeu imaginar que lleuger no va ser. I no sé què més, no sé si és pesat entrar en el currículum de cada actor o actriu, Ignasi.
Alguna cosa, si vols comentar, destacada de... Algunes ja les suposo hem anat
que,
comentant, no?
Sí, suposo que us sona en Yul Vázquez, que fa de Juni Sablo. És l'actor, sí, home, és el que contracta...
Sí, el personatge sí, però no sé l'actor, no recordo haver-lo vist enlloc jo.
Doncs surt a The Good Wife. Nosaltres no l'hem vista, aquesta sèrie de la CBS, però surt allà i surt amb un paper també a la sèrie Trem, que aquesta sí que ha tingut un... de l'HBO. Ha tingut cert seguiment. Jo tampoc l'he vista, aquesta. No ho sé, American Gangsters... Tampoc ha fet coses molt, molt sonades, no? Ben Mendelsohn ja n'hem parlat. En Jeremy Bob, que fa d'Alec Pelli, el pel roig.
No, l'Alec Pelli és el del bigoti, no? Hi ha l'advocat, que és el pèl roig, que és més gran, no?
I llavors... Ah, per mi el pèl roig és l'altre, eh? L'advocat és el calb.
Val, sí, però és pèl roig, calb, pèl roig.
Molt bé. Se'ns dona fantàstic això dels colors i tornem a primària a fer descripcions de físiques, eh?
Home, però té pèls, o sigui,
sí, té
pèls. Poquets, però...
Exacte, té pèls.
Exacte, pèl roig, també.
Ha aparegut a The Nick. The Nick no l'hem vista, em sap greu.
Hòstia, no l'heu vist?
No, tu l'has vist?
Sí, i tant, és molt bona.
També apareix a Russian Doll, que aquesta no l'he vista, ja veig que està a Netflix, però...
Tampoc.
No l'he vista, no ho sé si... No crec que tingui temps, mireu què us dic. O Mr. Robot, surt en algun... Ah, Jessica Jones també ha sortit, però potser l'hem oblidat perquè surt en algun paper d'aquests així en algun episodi.
Potser havíem de parlar de la Mae Winningham, que és la que fa de la dona del Ralph, la Jane Anderson, que també la novel·la Stephen King la descriu molt bé, és un personatge que està molt ben escrit i del qual tu també hi agafes carinyo. Jo crec que la sèrie també això ho aconsegueix. A més, és una actriu que també l'hem vist moltes vegades en moltes sèries. American Horror Story, doncs, és una de les habituals de les diferents temporades.
Diu que l'han nominat a 8 Emmys i als Oscars, però encara no de cap. Sí, és veritat. I també ha sortit American Horror Story, Coven, Freak Show,
sí,
Hotel, Cult... O sigui, que és una actriu... Ho fa fantàstica.
Sí, ho fa
fantàstica. M'encanta aquest personatge, m'encanta ella.
És que les dues dones...
Sí, fantàstiques.
Ho fan realment esplèndid.
La Julianne Nicholson, no? Deu ser la dona de Terry Maitland.
Sí.
Bueno, la que fa de dona de Terry Maitland, que és la Glory Maitland, que té dues nenes, etc. És una dona, és un personatge amb molta força, molta seguretat, tot malgrat tot plegat, no?
Si us fixeu, els personatges més estables mentalment i amb més força, tots són femenins.
Sí. No n'hi ha tants, no n'hi ha tants, eh? Sí,
sí, no n'hi ha, però si t'hi fixes són els pals de paller de tot, els que mantenen ferms sempre.
Sí, perquè si en Ralph aconsegueix fer aquest clic en un moment determinat, no explicarem quin, és gràcies a la seva dona, no només a Holly, sinó també gràcies a la seva dona.
Que d'alguna manera el posa contra l'espai i la paret. O sigui, d'alguna manera el pressiona per arribar a aquest punt, no? La Julianne Nicholson l'hem vista a Masters of Sex, que jo no l'he mirat, aquesta sèrie, i també l'hem vista, Ignasi, que no té res a veure, a la pel·lícula Togo.
Sí, és la dona
amb William Dafoe,
és la dona de William Dafoe.
Bueno, i fa el paper de també dona forta, que també cria, no, els gossos aquests de trineu, d'aquests... Bé, hi ha d'altres papers, me n'estic deixant. The Good Wife, mira, aquí coincidiria. No sé, també... Alec McBeal, mare meva. Jo la vam veure sencera, però ja fa molts anys, això. També podem parlar d'en Bill Camp, que fa d'advocat, és en Howard Solomon, que també és d'aquests personatges que el tenim vist d'altres sèries o d'altres produccions, però mai l'encaixaries, o tu sí, Ignasi, mai l'encaixaries al recordo d'aquesta...
No, és d'aquest típic secundari que l'has vist mil vegades però que no te'n recordes mai a on. De totes maneres, he de dir que és d'aquells personatges que... clava la descripció de Stephen King a la novel·la. Ho he trobat així, no sé, Jacint, si tu també t'ha semblat que en aquest cas la clavava.
Sí, l'encaixa bastant, Un advocat que potser li va una mica tot gran però que té recursos, sí.
No, i a més físicament, no? Tal com te'l descriu,
sí.
Més gran, una mica més gras també...
Sí. No, és que s'ha de dir, és que quasi tots els claven aquí. Ja et dic, el que pot sobtar més és el personatge de la Holly, però les restes s'adequen molt bé, molt bé.
Doncs en Bill Camp l'hem vist, per exemple, a Lincoln, la pel·lícula, 12 anys d'esclavitud, Joker, en fi, que sí que surt, però ara ens fixarem més, potser, no sé. I en Paddy Considine, que ja l'he esmentat abans, que fa de Claude Bolton, i bé, és que d'ell poca cosa puc explicar. Ostres, és que té un paper que es va engreixant a mesura que... No, en els últims capítols, i trobo que ho fa molt bé. Jo no sé si a la novel·la us l'imaginàveu així o no.
No li ficava una cara concreta, eh?
No, però jo me l'imaginava potser més forçut, no? El fer d'assegurat d'un club d'estriptease és que t'imagines, doncs, això, més un armari, i Claude Bolton no ho és, a la sèrie.
Doncs, bé, no ho sé, aquí l'hem vist, per exemple, a Ultimàtum de Bourne, a Macbeth, no ho sé, a d'altres produccions, però amb papers més petitons. I, no ho sé... També tenim l'Etienne Park, que fa de Tamika Collins, que és la detectiu, que és la col·lega d'en Jack Hoskins, que queda embarassada, sabeu? La que està embarassada, sí. No que queda. Ja surt embarassada i que té la criatura i fa aquella festa de benvinguda, no? Del nadó, festa estranya, també. Tot és estrany en aquesta sèrie, però jo patia molt, us ho dic en sèrio, patia molt perquè veus coses que dius, no, hi ha un bebè pel mig i jo pateixo molt. I no sé, i trobo que surt poquet, però que també és el que dèiem dels personatges femenins. És molt forta aquesta dona, és un personatge femení amb molta visió, molt segura, no? Bueno, no sé, totes coincideixen amb els seus matisos que tindrien característiques similars.
Molt bé, doncs...
Bueno, també s'ha de dir, apunto superràpidament, que per mi va ser una sorpresa perquè vaig veure que havia comprat els drets HBO i de seguida va sorgir la sèrie, que no va ser d'aquelles sèries que sembla que costen, que es van fent a poc a poc, sinó que va ser tot bastant ràpid en aquesta ocasió.
Sí, tens raó, perquè jo, diguéssim, l'any passat, preparant les jornades de Stephen King, just es va publicar el llibre com a novetat, me l'he estat llegint i de cop i volta es plantifica la sèrie, o sigui, devia comprar, jo crec, els drets molt ràpid, no?
Sí, sí, bueno, com sempre Stephen King no ha acabat l'última paraula i ja l'han comprat, però sí, sí, va ser molt, molt ràpid.
També, acabo, perdoneu, és que he llegit que en Richard Price, és que sé que un dels comentaris que hi ha és que semblava que en els dos primers capítols estava mig llibre explicat, o potser sí. Dos terceres parts.
Això ho comentarem.
És que el mateix Richard Price ho ha dit, que quan es va posar a adaptar la novel·la es va trobar que estava tan immers o que ho va agafar amb tant d'ímpetu que es va trobar això, que en els tres primers capítols ja havia explicat gairebé quasi tot el llibre. I ara què faig? I bé, després suposo que va relaxar-se i d'aquí aquesta sensació que coincidiríeu amb el mateix guionista de la sèrie.
Sí, però jo no sé si després en parlarem, si això és una cosa bona o no. Ara ho comentarem, si de cas. Doncs fins aquí producció i, si voleu, ja comencem amb la part sense spoilers. Doncs anem en aquest segon bloc, El Visitante, The Outsider. Farem impressions generals de la sèrie sense spoilers. Va, comencem amb tu, Jacint. Què t'ha semblat la sèrie de televisió?
La sèrie només com a sèrie?
Sí, o el que tu vulguis.
A veure, a mi és segurament un dels productes que serà dels millors d'aquest any, segur, per mi, perquè és una sèrie que amb 10 capítols i personalitat pròpia m'ha atrapat bastant. Trobo que és una molt bona sèrie. Tècnicament és molt i molt bona, té molta personalitat, la manera en què està gravada, el tempo que li dona, les interpretacions, ja ho hem comentat, crec que són de molt alt nivell, que a vegades costa trobar sèries que els sectors s'impliquin tant. I com que la base ja era molt bona, tot i que ja ho comentarem això d'alguns petits canvis i alguna manera de fer, potser no m'ha acabat de barrufar del tot, jo diria que en general és una sèrie de nota molt i molt alta, un 8 o un 9 ben bons li ficava.
A mi m'ha agradat molt, sense conèixer la novel·la com a sèrie, és fantàstica. Fins i tot per mi no tinc la percepció que en els dos primers capítols es pulís res. Jo ho vaig trobar genial, aquesta introducció anant tan a preu fet, i les interpretacions són magnífiques, les interpretacions femenines són superdestacables. Jo crec que hi ha escenes que, tot i no ser cares conegudes, omplen els diàlegs d'una manera meravellosa i te tenen atrapada capítol rere capítol sense ser allò desquiciant, sense voler consumir-la d'una manera obsessiva, sinó que el ritme de la sèrie crec que el porta molt i molt bé.
Bé, a mi també m'ha agradat la sèrie. La novel·la és absolutament absorbent, està molt ben escrita. Ja sabem que Stephen King escriu molt bé, és d'aquelles que no pararies perquè t'enganxa. I la sèrie, el que m'ha passat és, havent llegit el llibre, tens la sensació d'aquesta extrema fidelitat, no? Que després, quan ho fem amb spoilers, ja anirem desgranant. Una mica dius que ja saps tot el que vindrà a continuació, perquè és veritat que es manté fidel de principi a final, hi ha una sèrie de canvis subtils, però si t'has llegit la novel·la no t'emportaràs sorpreses, és a dir, tot el que més o menys veus passa d'una manera, si no igual, molt similar, no? Que a vegades pots jutjar si és millor com ho explica el llibre o com ho retrata la sèrie. Però a banda d'això, bé, és com a sèrie excel·lent. A vegades costa jutjar quan tens el referent del llibre i, a més, quan és tan recent, no? Si hi ha hagut una mica de perspectiva de temps, doncs pot ser diferent, però si te l'acabes de llegir al cap de dos dies ja tens la novel·la, diguéssim que les comparacions doncs són importants, no? Trobo que el que té, que ja tenia la pròpia novel·la, que suposo que estareu d'acord, és aquesta barreja de realisme i gènere fantàstic. Realisme, digue-li, tota la part de policíac o tota la part de com intenta afrontar un cas, no? de l'assassinat d'un nen i la seva investigació. Tot està fet doncs, amb imatge grisa, de fet, també l'aspecte visual, en podem parlar, és un dels més destacats de la sèrie, i com incorpora el fantàstic darrere fons, més endavant, perquè de fet els primers capítols el gènere fantàstic podria no ser-hi, i llavors vas veient, vas incorporant, i cada vegada, doncs, no diguéssim que passa per sobre del policial, perquè mai és així, però sí que d'estar de fons o de no ser-hi dels primers capítols és present de manera contínua.
Sí, a mi el que potser... Clar, no és spoiler, però l'impacte que em causava el primer esdeveniment que fa que s'inicia la trama en el llibre em va impactar moltíssim, perquè també s'hi recreaven bastant amb el tema, i en canvi a la sèrie trobo que rebaixen una mica el to, que no impacta tant aquell primer assassinat, que és molt sàdic, que no se't donen detalls quan a la novel·la saps fil per randa què ha passat.
Sí, és Stephen King, a l'hora de matar mainades, és un tipus bastant cruel. Sí. I... No, és que és així. No sé, per exemple, sí. Recordo ara mateix l'adaptació de Doctor Sueño, no? Que m'hi ha fet pensar molt en també la pel·lícula del Flanagan, com es recrea també en alguns moments d'assassinat de mainada, no? I a la sèrie és veritat que defuig una mica això, però en canvi el llibre és bastant a sac i a vegades es fa difícil de continuar llegint, perquè és molt dur. I dius, tio, com pots estar escrivint aquestes coses?
Sí, és que la novel·la, tot i que t'enganxa moltíssim, et fa molta basarda seguir llegint perquè no t'hi vols recrear i ell t'obliga a recrear-t'hi i et va donant detalls que dius, hòstia, no em cal tant. I no sé si estaràs amb mi, que potser amb això es diferencien, que potser la novel·la és més terrorífica i, en canvi, la sèrie sí, és més un thriller d'investigació. Que una cosa que m'agrada molt és que mai es cau, com dir-ho, amb una investigació típica.
Sí.
Policíaca, sinó que intenta buscar noves fórmules per fer la investigació. I això és una de les coses que pot enganxar molta gent, que no és la típica investigació.
Home, a l'hora que contractes la Holly ja no serà molt típica, tot i que hem vist amb sèries policíaques que contracten algú expert en fets paranormals, no? Però no seria... Aquí l'equilibri és un altre. O sigui, és una altra cosa. I bé, ja ho ha dit l'Stephen King, que l'he escoltat en alguna entrevista, amb l'esposa amb què juga, no són noves, i tu, Jacint, que ets un superlector de King, li agrada als nens com a element de crear neguit. perquè...
Sí, bueno, tenim El Resplendor, ho tenim a It, i bueno...
It és un cas claríssim, disfruta putejant els pobres nanos sí. durant mil i sí. pico pàgines.
És com, jo vaig passar una infantesa dura, doncs ara veureu tots els meus ogres interns surten aquí, no? Jo crec que és un divertimento per ell i que li agrada fer patir al personal quan el llegeixes. I no hi ha res, i li agrada molt jugar amb les pors que ell les converteix en reals, amb allò que ell diu que es pot tocar, perquè aquí apareix un ens que és el Cuco, que està amb molta de la... no sé com dir, de l'oralitat, no? Dels contes i populars de moltes terres d'arreu del món, però li dona una extensió física, i és aquí... on et cagues directament de
sí,
por.
Que després, quan entrem a la zona spoilers, vull comentar-vos una coseta que és curiosa sobre això del Coco.
Uh-huh. Sobre el que comentàvem ara, ho havies dit tu, Marta, abans, lo del ritme, abans fora de micro també ho estàvem parlant amb en Jacint, sí. Els dos primers capítols el ritme és absolutament trepidant, de fet els dos primers capítols jo diria que es ventila les 250 primeres pàgines del llibre, en només dos capítols, per tant, des bé, això serà una minissèrie de 4 o de 5, no és possible fer-ne 10 perquè ja s'ha rebentat mig llibre, i fins i tot em semblava que anava massa de pressa, perquè clar, jo ja sabia que eren 10 capítols i havia molts passatges que s'havia menjat, que el llibre hi eren i que aquí, o que s'havia menjat o que havia passat de manera molt, 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 molt superficial, no? De manera molt per sobre. Està aquí, però no hi entro. I de cop i volta, passats aquests dos primers capítols, la sèrie fot un frenasso de cop i es passa 5 capítols com recreant-se, no? D'aquí que la sèrie agafi un ritme molt més lent i molt diferent dels dos primers capítols. Potser jo he sentit a vegades que la pel·lícula, que la sèrie l'acusaven de lenta. Jo crec que potser és per aquests 5 primers que es recreen coses que durant els dos primers no s'ha recreat i t'ha explicat molt ràpid. Llavors comença, altra vegada, els tres últims és quan agafa velocitat i acaba, això sí, acaba del de tot, però els tres últims és quan la sèrie torna a agafar aquella velocitat que havien agafat els dos primers.
Sí, jo crec que això també afecta la manera de veure la història en general, perquè la novel·la aposta per tenir-te molt perdut, molt, fins la meitat del llibre. A partir de la meitat del llibre comences a veure una mica la llum de cap a on va tot plegat. I en canvi aquí no, sembla que es vulgui saltar ràpid aquest tall inicial i no ser tant la confusió que sigui el vehicle, sinó com el policia pur, la investigació tocant de peus a terra fins a cert punt de tot plegat. Això per mi és el gran canvi, ja no els canvis petits de trama o de personatges, sinó la narrativa que utilitzen un i l'altre.
De fet, és que en els dos primers capítols tens el cas muntat.
Sí, tal qual.
Però aquí està el ganxo, que és allò de no tot és el que sembla. I...
No creguis, perquè amb la novel·la, quan van entrevistant els diferents testimonis, et descol·loca moltíssim, moltíssim, i si revolca moltíssim amb això els testimonis, et fa ballar molt. Al cap. I en canvi aquí a la sèrie és un pis-pas. Sí, tu vas veure això, ja està, vale.
Sí, després d'això que acabes de dir m'agradarà dir una cosa amb spoilers, que ara no vull desvetllar. Sí, sí.
És una mica frustrant aquesta primera hora.
No, home, però ho hem de fer per la gent que no l'hagi vist i que pugui parar en el moment que toqui.
Pareu i llegiu el llibre, per favor, si no ho heu fet abans.
Això també seria molt interessant. Per altra banda, l'aspecte visual, que jo crec que és importantíssim en la sèrie, no? Que és absolutament atmosfèrica en el que és la visual, aquests títols de crèdit, no? D'aquesta cosa, aquest líquid metafòric de com es va transformant o com es va fent, aquesta grisor, no? Absoluta de tota la sèrie. Com ho l'heu vist?
A mi m'ha sorprès molt els enquadraments, que la càmera ficada lluny, com mitja amagada, que et dona una sensació de molt realisme i alhora angoixa, que els personatges sempre queden enquadrats o directament desenquadrats perquè sents una conversa que ni es veuen els personatges. No sé, m'agrada molt, moltíssim. i trobo que li aporta moltíssima personalitat i ajuda a donar-te el to a la sèrie.
És que jo crec que aquesta atmosfera, suposo que és, vol fer el segell aquest de... Te presento escenaris reals, però en coses que no pots entendre amb un punt de vista de realitat. I això que deies dels fluids, no, Ignasi, deies líquids, són els fluids. Home, normalment això ho atribuïm a metamorfosis. Llavors, ja, bé, t'està dient que algú canviarà, que algú passarà, i a més és la sensació que tens, eh? Ostres, hi ha com una mena de neguit en tota l'atmosfera, i això que, si us adoneu, tampoc hi ha tants escenaris que surten a la sèrie. Surt molt interior, la casa del detectiu Ralph, no?
Sí.
I surt la comissaria, però no surt a tota la sèrie.
Però fixeu-vos que surten escenaris naturals, no? De natura,
sí,
moltes vegades.
Natura.
Escenaris,
sí, sí,
molt oberts. Que...
De poble, no? Una mica.
Sí, bueno, però a vegades, més que música, la sèrie també... que és una música molt atmosfèrica, eh? L'han fet dos senyors que es diuen Danny Vance i Souther Jurians. He intentat buscar la banda sonora i no està. És a dir, trobes algun tema desperdigat que ha penjat algun d'ells, però no existeix la banda sonora com a tal. També he de dir que ha de ser una banda sonora que no es deu poder escoltar, perquè tots són temes...
Sí, anava a dir, també ets una mica massoca, perquè què vols n'escoltar?
Sí, sí, perquè són... Bueno, és una banda sonora que intenta recrear sorolls, no? Perquè moltes de les coses que té la sèrie són això. Els sorolls, també el silenci juga molt, no?, amb aquesta música que intenta imitar freses, siguin de la natura o de... És bastant curiós, no?, la música i no sé, i com mostra la natura, la sèrie...
Sí, horrible.
Sí.
Sí, sí, perquè realment només les formes dels arbres ja et dona mal rotllo.
Total, total.
Sí, potser l'única escena, però que és... Bé, anava a dir amb normalitat, és el camp de beisbol. Que sí que és totalment americà i molt de segell molt nacional, no? De l'esport rei. Jo us volia parlar... Això, ja que parlàvem de la banda sonora, que no existeix com a tal, que ja us he explicat abans que d'aquesta sèrie la informació costa d'extreure, és també, si us heu fixat, per ser una sèrie d'HBO... Els crèdits inicials són molt ràpids i molt senzills.
Sí.
Comparat amb d'altres que hem vist.
Sí, no és Joc de Trons, per exemple.
O Watchmen. Mm. Vull dir que és que, bé, l'èmfasi està en altres coses, o potser s'han gastat els diners en altres coses. A mi m'agrada aquesta visió de la natura com algo que sí que està molt bé, no? Ens diuen, retorna a la natura, embueix-te de natura, empapa't, fes la croqueta, però la natura també pot ser perillosa, no? Si no la coneixes prou bé.
Per cert, no sé si... jo crec que és inevitable, i crec que també està aquí, Jacint, a veure com ho veus tu. Totes les sèries que passen en pobles més o menys grans, però vaja, tirant a petits, amb investigació policial, amb assassinat d'una persona aparentment innocent, et ve cap Twin Peaks.
I tant.
I part de la influència d'aquesta sèrie també està en Twin Peaks.
Sí, sí, absolutament d'acord. Sí, sí, un poble on s'amaga algú, és que sempre penses Twin Peaks. Tots els pobles americans petits d'aquest tipus que es coneixen entre tots, és Twin Peaks.
Hmm. I a més també aquí hi ha l'element sobrenatural, no? També vull dir que és un altre
que
element...
Que també s'amaga el bosc, és que sí, la mort d'un nen o un adolescent, sí, la puresa morta, sí, 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 entronca perfectament. Hmm.
Sí, és d'aquests molts altres fills de Twin Peaks, no?, que desperdigant per la televisió, alguns amb més fortuna, com aquest, i d'altres amb menys.
Normalment amb menys, sol ser habitual.
Sí, la veritat és que sí. Per cert, que és un detall que no havien comentat abans, els dos primers capítols, que hi trobem la presència de Jason Bateman d'actor, també estan dirigits per ell mateix. O sigui, que és un detall que no havien comentat, no?, que els dos primers capítols són dirigits per Jason Bateman.
Pues no m'hi havia fixat, però és bravo per ell, eh? Té molta mà.
Sí, 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 perquè són els capítols que tenen més ritme de tota la sèrie.
És un... Curiós, curiós.
És pluriempleat. Jason Bateman, no? Escriptor, productor executiu, director...
És que, pobre home, té molta mala sort, perquè mira que ha fet produccions, però jo no crec que sigui dels actors més ben pagats a Hollywood ni de lluny.
No.
I, pobret, em sembla que toca tots els pals.
I, per cert, buscant directors i directores d'aquesta sèrie, he trobat que el capítol 6 és dirigit per la Karim Kusama, que va fer la pel·lícula de La Invitación, que va guanyar el, Festival de Sitges aquell any, no? Que és el capítol 6 és aquell, faré un mig spoiler, però sense... Val? En què la Holly presenta la seva teoria a tothom, per entendre'ns, no?
Mm-hmm.
Doncs...
Una sessió de grup.
Sí, aquest és el capítol de Karim Kusama.
Que a La Invitación també hi ha una sessió de grup. Vull dir que això està bé, la interacció entre... Sí, és un rodatge molt intimista, no? En aquella part, com a mínim... clar, esperes la reacció de les cares de qui està escoltant la Holly. Doncs me n'alegro molt, perquè a mi La Invitación em va agradar molt. És una pel·lícula que us recomano, si no a l'audiència, si esteu avorrits, avorrides, doncs si la podeu rescatar.
Siguem redundants. És La Invitación a veure La Invitación.
Exacte. Us convido molt subtilment i prou.
No sé si voleu comentar alguna cosa més del que haguem dit sense spoilers, o voleu anar directament ja de cara a barraca?
Cara a barraca.
Sí? Doncs fem una petita pausa, escoltem una mica d'aquesta música atmosfèrica i tornem de seguida. Tornem en aquesta tercera part, aquest tercer bloc, ara sí, El Visitante, amb spoilers. Per tant, si arribeu fins aquí, com a mínim, que hagueu llegit el llibre o que hagueu vist la sèrie, a partir d'ara la destriparem tot i no ens mossegarem la llengua. Per tant, avisats esteu. Bé, Marta Jacint, altra vegada, tornem a estar aquí. Si voleu, recordem una mica el que és la premissa. D'entrada, ens situem a... I ara aquí seria potser una primera gran diferència entre la pel·lícula, entre la sèrie i la novel·la, que en aquest cas la novel·la ens situa a una ciutat fictícia que es diu Flint City, a Oklahoma, i en canvi a la sèrie, que per cert està rodada a Georgia, la ciutat és Cherokee Creek o Cherokee City, tal com diuen els protagonistes, i és una ciutat que existeix de veritat. Per tant, passem d'un lloc imaginari a la ment de Stephen King a un lloc real de la sèrie, no? Que potser va redundar en aquest realisme que ens vol situar, doncs ho situa en un lloc que existeixi de veritat i realment han rodat en el lloc on està situada, bé? Doncs això, tenim un entrenador de beisbol, que és Terry Maitland, que és acusat de violar, matar i mutilar a un nen de 11 anys. És detingut mentre aquest està entrenant o està succeint un partit de beisbol entre la mainada. Per tant, el detenen davant de tota la ciutat, amb tota la ciutat en contra. Ell manifesta que és innocent, però totes les proves físiques, ADN, empremtes, etc., senyalen que és culpable i es contracta...
I testimonis.
Sí, a més, testimonis, és veritat. Contracta un advocat, un tal Howie Gold, perquè intenti doncs, ajudar-lo i demostrar la seva innocència. I, per altra banda, l'inspector que l'ha detingut, que ha portat la investigació, Ralph Anderson, doncs començarà a dubtar una mica d'aquesta culpabilitat sense precedents que semblava aparentment al principi, no? I és això que fa aquesta primera acció d'autoregalar-se a si mateix, no? D'haver entrevistat a tothom, de tenir totes les proves, de tenir-les superràpid, i ara doncs vaig humiliar, et detindré en el partit de beisbol davant de tothom perquè el poble et tiri pedres, no? És com aquesta cosa que portes a dins seu. I aquí potser la diferència que veig entre la reacció que em provoca el llibre i la sèrie és que el llibre quasi que també ho estàs desitjant que ho faci així. Mentre que, d'altra banda, a la sèrie estàs veient com l'estàs cagant, que aquest és un bon tio. No sé, perquè al principi la novel·la, amb tots els testimonis i totes aquestes entrevistes que hi ha, te l'estan pintant com un monstre, el Terry Maitland, no? I el que estàs desitjant és que el detinguin ja el més aviat possible. I, en canvi, jo crec que la sèrie, això potser ens ho podràs aclarir tu, Marta, que no tenies el precedent del llibre, em va donar la sensació que ja d'entrada tu saps que Terry Maitland és innocent i que li estan acusant d'un crim que no ha comès.
Jo? Sí, ara. Sí, clar, és la impotència, no? És... però que no veieu que les proves val, d'acord, sí, però és que no encaixa, perquè, a més, en Terry és una persona coneguda al poble, o a la ciutat. És estimat. És l'entrenador de l'equip de beisbol que més va ser entrenador del fill del detectiu Ralph.
És que aquí per mi és el punt clau, que el detectiu li té molta ràbia perquè pensa què pot haver passat amb el seu fill.
Sí.
Que
bueno,
a la sèrie està mort i a la novel·la no.
Que això és una por profunda. Mm. Que clar, qualsevol pare o mare és real, pot tenir. Llavors, és a partir d'aquesta por irracional que el vol escarnir i el deté i davant de en mig partit i davant de tothom. Però no ho recordo bé, ell és ell qui va personalment?
Sí, ell no fa la detenció, hi han dos oficials que la fan, però ell està allà, ell li diu...
Val, però no hi va ell.
Sí, sí, ell està físicament sí. Allà, però no, sí. No va allà a emmanillar-lo.
Però no l'emmanilla ell.
Sí, ho fan els policies.
Sí, llavors en qualsevol persona, que jo crec que en Terry, a la sèrie, Terry Maitland té una reacció totalment pacífica, perquè qualsevol altra persona... pues imagina't, des de fotre patades a cridar o no sé, dir, a insultar, no?, a la policia, perquè dius, però què esteu fent, que jo no he fet res, l'altre es queda astorat.
Perquè ell té clar que és innocent.
Tu, Jacina, la novel·la, creies que era innocent ja de bon principi o realment pensaves que podia ser culpable?
No, a la novel·la tu planteges que és culpable. Clar. I el que penses és que potser l'han utilitzat per cometre l'assassinat, o sigui, que l'ha fet ell, que potser mentalment li han fet alguna cosa, que és per on pensava jo. El gran problema per mi a la sèrie és que Jason Bateman té cada bona persona,
sí,
i et costa molt d'admetre-ho.
Tens tota la raó. Tu ja veus que amb la cara que era de bonàs que té, no pot haver mort a ningú.
A més que no se'ns presenta directament al camp de beisbol. El veiem primer a casa seva, amb la seva família, amb una convivència harmònica. Vull dir,
sí.
No hi ha res que t'indiqui que aquesta persona pugui haver comès aquesta atrocitat, no? Però bé,
sí,
no
sí,
sé,
sí.
Jo crec que la sèrie també t'intenten d'alguna manera imbuir d'aquesta confusió. Però és veritat que costa, perquè és el que diu en Jacint, és que l'actor ja té cara de bona persona. Però no sé si això és un tòpic, també. Allò, sí, no, si semblava tan bona persona, que, com és que ha mort algú, no? Mm.
Clar, si hagués mantingut l'atenció aquesta per descobrir que realment passa alguna cosa rara i veus en Jason Bateman i t'ho allarga una mica més, doncs clar, com que t'ho resol tan ràpid, que és el que ens queixàvem, que en dos capítols ja saps exactament tot, que algú falla, doncs... Pues...
Jo crec que és que... en l'adaptació els guionistes no els interessava tant aquesta part com si entrar en el personatge de la Holly i d'aquesta tensió entre la Holly i el detectiu Ralph.
Sí, estava molt clar que els interessa anar ràpidament a presentar el personatge de Holly perquè apareix al tercer capítol quan el llibre apareix a la meitat. Vull dir que... clar... un altre dels temes que has comentat tu, Jacint, crec que bastant important és aquest canvi pel que fa a Derek, el fill de Ralph, que la novel·la, simplement, quan ja la investigació està a colònies, el seu fill és viu, i a la sèrie representa que ha mort de càncer. Sí. Li dona un caire més tràgic a Ralph i potser un paral·lelisme, no?, respecte a la investigació que estava portant, o potser que s'acabi implicant més del compte, tinguent en compte que el seu fill és mort.
Sí, la motivació és diferent d'una a l'altra. Potser la novel·la intenta descobrir la veritat més perquè sent que l'ha cagat, i en canvi l'adaptació és diferent. No sé com explicar-ho, no sé com enfocar-ho, però notes que la motivació és molt diferent.
Jo no, eh? Jo he entès que la sèrie hi vol entrar perquè penseu que està apartat del cas, bueno, apartat entre cometes, però hi vol entrar perquè sent que s'ha equivocat.
Però saps per què l'aparten, no?
Per què?
Perquè totes les sèries, quan t'aparten del cas, és quan el resols. Si no, no el pots resoldre. Ah, val. Fins que no t'aparten,
pensava...
no hi ha manera de resoldre-ho.
Pensava que m'estaves fent un examen en profunditat.
No.
Val, val. Clar. Sí, és un, clar, és un punt d'inflexió important, perquè en ell... O sigui, t'aparten... Ah, sí? A mi m'apartes que sóc detectiu i a més sembla que és l'únic, no?, del poble. Sembla que és l'únic detectiu. O sigui que... bueno, sí, és un al·licient que t'apartin perquè vulguis anar fins al fons de la qüestió.
Un dels personatges o de les trames més damnificades que queden del fet d'explicar-te 250 pàgines o mig llibre en dos capítols és el que envolta la família Peterson, no? Recordeu la família Peterson? Doncs és aquest nen, Frankie Peterson, no?, que apareix assassinat i té tota una família, mare, pare i un germà, no? La sèrie, la veritat, està bastant poc detallat i passa molt per sobre aquests personatges. En cap moment doncs acabes de sentir-hi empatia, mentre que la novel·la Stephen King sí que detalla com és aquesta família i a més et mostra com una família com ho podríem dir, una mica de... com ho diríem, Jacint? Era per trobar el terme, no? Va, del que en diuen aquesta expressió de basura blanca, no? Que en diuen
sí,
una
white
mica...
trash.
Sí, vindria a ser una mica això.
Sí. Però també és que tota aquesta part, com que tu ho dius molt bé, s'ho passen molt per alt, la família d'en Jason Bateman també, la cosa que s'ofereixen a la novel·la, aquí no queda reflectit quasi. L'intueixes, però no queda tan explícit com la novel·la.
Sí, la veritat és que sí.
Acaba fatal, eh? La família Peterson.
Sí.
És un drama total.
Més o menys perquè la gent es faci una mica l'estructura del llibre també, podríem dir que les 100 primeres pàgines són pràcticament de declaracions policials, no?
Sí, que és una cosa que he trobat a faltar molt a la sèrie perquè m'encantava com et feia ballar el cap.
Sí.
Perquè anava reconstruint tot el recorregut i deies, hòstia, però no pot ser.
Home, sí que hi ha algun capítol, no?, que fan una mica reconstrucció.
No, però són declaracions molt ràpides al primer capítol.
Sí.
Ah, no, jo no parlo del primer capítol, clar. És...
I que... T'acaba dient tots els testimonis la relació que tenien amb ell, fins i tot. Que acabes descobrint que ho declaren a contracor, que no, se'n fan creus que realment hagi pogut ser ell.
Doncs jo crec que pel poc que han explicat a la sèrie, ja, o per mi com a només audiència de sèrie, queda clar que era estimat i que el coneixia molta gent.
Bé, això està bé, doncs. De totes maneres, té moments divertits, aquest passatge del llibre, no? Perquè entrevisten, per exemple, la dona gran, no?, que surt a passejar el gos i que enmig de l'entrevista comença a parlar d'altres coses, no?, de les seves coses. Vull dir, bueno, està bé. Té un punt també de distensió a aquesta part del llibre, que potser és la més dura de totes. Bé, llavors, el segon capítol del llibre... bueno, el primer seria la detenció, que és aquest que acabem d'explicar. El segon seria Ho sento, que pràcticament doncs, el que veiem és quan comença a qüestionar-se una mica si aquesta detenció ha estat correcta o no, que això em sembla que ja ho veiem al primer capítol, no?, l'aparició d'aquest vídeo de Terry Maitland que està en una conferència que a més apareix amb el seu careto completament visible, que no hi ha possibilitat d'error al mateix dia i a la mateixa hora que es va cometre l'assassinat. Tot això ho veiem al primer capítol, el que veiem que passa tot el primer capítol i que dius clarament és innocent, ell no estava allà, això és cosa d'un doble, o comences ja a fer-te les teves teories.
Sí, que també és diferent perquè tot i el vídeo, la novel·la segueixen insistint que pot ser que hagi agafat el cotxe, venir corregents cap aquí i tornar, i a la sèrie no. Arriba la prova i ja s'ho comença a creure tothom, menys el fiscal, que no ho té gaire clar encara.
No, el fiscal fins al final, podríem dir.
Sí.
Déu-n'hi-do, el paper del fiscal també en aquesta sèrie. I aniríem ja, això, amb això més o menys tancaríem potser aquest primer capítol i llavors en el segon, és quan comença el segon, que aquí ja estaríem doncs, passant ja a les, arribant a les 200 primeres pàgines del llibre, que es produeix aquest, per mi, durant la novel·la, inesperat assassinat de Terry Maitland davant del jutjat, no? Jo en el llibre no m'ho esperava, creia doncs, que arribaríem fins al final i que s'acabaria demostrant la innocència del personatge i tot això. No pensava pas que acabés morint en aquell moment, no? I la sèrie tot just comença el segon capítol i comença amb l'assassinat.
És marca de la casa de Stephen King, també s'ha de dir. Les novel·les policíaques que està escrivint, totes tenen un gir així al principi que et deixa molt loco. I amb la trilogia Mr. Mercedes ho utilitza molt.
Bueno, potser també encaixa amb aquest perfil que heu dit de família, els Peterson, no? Perquè l'únic membre que queda viu és el que ha de venjar la família i a més tenen accés a armes i s'enfronta ell sol com si fos un justicier avalat per no sé, per quina mena de legitimació, i es fot d'allà davant i el dispara i clar, diguéssim que la policia respon. I quan el descobreixen perquè porta un buf, no? una capucha i tal, i veuen que és el Peterson, que és una criatura. Jo crec que això també és una part de la societat americana, de l'ús de les armes i l'ús per nanos i nanes joves que fan crims massius, també, no? Vull dir que, no sé, està bé. També potser és una trama que cal tancar, que no es podia estirar la de Terry Maitland. Que a més no ho hem dit, però és professor de secundària, no? De llengua.
Sí, 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 compagina.
O sigui,
compagina les dues.
O sigui, és com...
Tots els nens han passat per les seves
mans. Exacte. Exacte.
Clar, per això encara és més terrible tot plegat. Bé, és aquí quan se'ns presenta visualment a la sèrie aquest visitant, no? Veiem doncs, un individu encaputxat, amb la cara desfigurada, no? que apareix per allà. També la sèrie intenta... És curiós com cada vegada que el representa és des de plànols més aviat llunyans, no? Mai hi ha un primer plànol del visitant, excepte l'últim capítol, però tots aquest aquí quan apareix o quan el veiem doncs, donar volta, sempre són plànols molt generals, com que s'intueix una cara desfigurada, però no està molt clar. Bueno, no sé com ho heu vist, això.
Sí, m'agrada, inquieta. Inquieta i alhora ho fa molt realista.
I us adoneu que les persones inquietants van amb dessuadora i caputxa?
Sí, a partir dels 30 anys, si portes dessuadora amb caputxa, és inquietant.
És inquietant.
És el meu cas.
Sí.
I el meu també. Ens deu mirar malament la gent, Jacint.
Hi ha un moment en què sembla que l'has de descobrir, que està a la consulta, se suposa que la... Ostres, ara m'he oblidat. La dona d'en Ralph, la Mary Winigan, que fa Ginny. Doncs la Ginny treballa com de... No sé si hi ha serveis socials, no? O en alguna mena d'atenció primària. I veu algú inquietant, algú que porta la mateixa dessuadora que tu has vist, ella no, però que tu has vist en l'assassinat de Terry Maitland. O que apareix en moments de confusió o de... Bé, o de... Sí, quan hi ha alguna cosa al carrer que atrau les masses, no? I aquell moment és inquietant, perquè fins i tot ella vas veient com la cara li va canviant, no? Senyor, treguis la caputxa, li va dient. Senyor, treguis la caputxa. I penso, veus, és que no és res de bo anar amb caputxes a dins de... que després el dibuixa.
Sí, però és quan va a
casa
seva.
Sí.
És més tard, això.
Sí, sí. Sí. Llavors, allà intenten crear-te una confusió perquè te va acostar la càmera, hi ha aquella tensió, tu creus que aquest és el visitant i vés a saber què fa, perquè encara no saps molt bé què fa o que si està implicat en tots aquests assassinats que s'ha produït. Bé, i és aquest moment, però és veritat que no se'l veu massa de prop.
Per cert, aquest visitant que s'alimenta del dolor, també s'alimenta d'animals, coneixem, no? Però principalment de mainada, no? Que és el seu aliment més fresc.
Però a mi m'agrada molt, això que s'alimenta del dolor.
Sí.
Aquí, un apunt superràpid que l'he deixat pendent abans, que us volia dir. Després en parlem. Aquesta novel·la, perquè no estigui molt familiaritzat, tot apunta que aquest ésser, el visitant, té una connexió molt estreta amb el personatge de Pennywise, del personatge d'It. Serien formes semblants. També té la capacitat de transformar-se, viu del dolor, de la por i de tot això. Que és una connexió que no és super mega evident, no t'ho tia la cara Stephen King en cap moment, però si tu coneixes la seva obra, veus la connexió. Perquè Stephen King té tot un submón de monstres que viuen a la Terra i un d'ells seria en aquesta espècie.
Clar, Pennywise clarament també s'alimenta dels nens.
Exacte, per això apuntava, que abans no volia dir per no fer spoilers, però per aquí tira la cosa.
De fet, la novel·la i també es planteja la sèrie la possibilitat de l'existència d'éssers semblants al visitant.
Exacte.
També podríem dir Doctor Sueño, no? Perquè també Doctor Sueño hi ha aquests personatges, no?, que absorbeixen l'ànima, absorbeixen l'energia dels nens, no? I s'alimenten d'ella com si fos una droga.
Sí, sí, hi ha una fauna completa al món de Stephen King de personatges vampirs psíquics, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, anirem una mica amunt i avall, vull dir que tampoc anirem fent aquesta tertúlia capítol per capítol, anirem analitzant diferents coses. Una de les... potser dintre del que parlàvem d'aquest esquema de descompressió narrativa, no?, després d'haver explicat molt de cop, el trobem en el capítol 7 de la sèrie, que de fet és tot un passatge que la novel·la no existeix, que no passa, per entendre'ns, que és nou de la sèrie, que és quan Jack Hoskins, no?, que és aquest policia corrupte o que acaba corrompent el propi visitant, tot i que potser la novel·la té una naturalesa més malvada que no pas a la sèrie, no? A la sèrie m'ha semblat més que era un paio desgraciat que el visitant l'ha obligat a fer coses, i en canvi a la novel·la l'he trobat que fins i tot potser disfrutava fent el que feia, no? He trobat aquest petit matís de diferència.
Sí, ja es nota la diferència entre un i l'altre. El punt de vista és diferent.
Sí. Doncs aquest capítol 7 que narraven, que és nou, que mentre en el llibre els personatges no saben que Jack treballa pel visitant ben bé fins al final, no?, quan arriben a les coves, en aquí sí, perquè es produeix aquest segrest de Holly, no?, tota aquesta conversa que tenen en el cotxe, que ella acaba fugint, no?, llavors en el lavabo trenca el vidre, l'altre es pensa que fugirà per allà i surt per la porta davant, molt intel·ligent Holly. Tota aquesta tensió, no?, que es produeix durant aquest pseudo-segrest, perquè ella ja sap, doncs, que és dolent, que treballa pel visitant, etc etc. I gairebé durant un capítol pràcticament dedicat només a això.
No sé si ho sap, jo crec que ho intueix i dins el cotxe ho acaba de certificar, perquè té aquestes butllofes fastigoses, pobreta, en el coll, que fan molta angúnia.
El llibre encara més, eh?
Sí?
El llibre és molt exagerat. A mi, quan comença que li comencen els picors al clatell, ho passava fatal.
També en tenies de picors, no?
Sí, sí, realment ho vivia, eh? Ho passava fatal. La seva transformació, ho vaig passar fatal al llibre.
Bé, qualsevol erupció de pell fa angúnia i molesta força. I aquí és una mena de... te tinc atrapat pel dolor que t'infligeixo, no? I a més, no ho oblidem. No sé, és una mica abans que l'ens aquest li fot una tunda que el deixa molt masegat.
Sí.
Se li apareix la mare, eh? La mare com a element castrador, que el té, tot i que no hi és perquè és morta, el té reprimit, i ell recorda tota aquella mala relació amb la seva mare. Sembla un home, que això que deies tu, Ignasi, desgraciat, un home que no s'ha pogut fer-se, no? Que no ha pogut gaudir d'una llibertat per fer-se persona. I a banda té un problema d'alcohol, no? També.
Sí.
Però bueno, fins al moment semblava que la comissaria tenia bones relacions amb, amb la gent, com a mínim, amb la seva companya.
Bueno, el que han dit, és un pobre desgraciat, però no és una mala persona. I el llibre potser queda més perjudicant, no?, el personatge.
Sí, el llibre és un albergar complet.
Sí, sí. Bueno, perquè, de fet, aquí fins i tot es preocupa per la companya que està embarassada, vull dir que sembla ser que s'acaba de transformar quan el visitant el toca, no? Perquè, de fet, sí que quan ha d'anar allà on ha estat el visitant, no?, que és aquell... aquell graner que està allà mig abandonat, que han trobat la roba del Terry, que l'envien allà i en lloc d'anar allà se'n va al club d'estriptease, que dius... No tocaria. Doncs allà és quan el pilla el visitant.
És un policia erràtic.
Clar.
Però tampoc ens resulta molt estrany amb altres produccions que hem vist. O sigui, policies que van a clubs estriptease ja n'hem vist.
Per cert, el passatge aquest que us narrava del cotxe, allà sí que hi ha força tensió, jo trobo, entre Holly i ell, no? És un moment bastant tens, jo crec que ella sí que capta de seguida que aquell tio està treballant pel visitant, més que res per les capacitats que té Holly, no?
Sí, sí. No, realment està aconseguit tota aquella escena.
Bé, i parlant de Holly, va, que diguéssim que és el personatge que introdueix el sobrenatural a la sèrie, també a la novel·la. Fins ara, doncs, era tant un llibre com una sèrie que sobretot primordiava la part més realística, la part més investigació, i aleshores una mica arriba Holly i el que fa és posar-ho tot una mica de potes en l'aire, no?
Sí, a mi m'agrada molt aquest personatge. A l'inici sí que entra molt lentament, no?, la descripció d'ella amb els seus hàbits. Si hi ha algun moment que fa referència al seu passat a la infantesa, molt, molt empinzellada perquè no hi ha temps. I crec que és de justícia que es faci, perquè si no potser se'ns hagués semblat poc versemblant aquest personatge.
No, està molt ben retratat. En quatre pinzellades te'l saben perfilar molt bé per mi.
Sí, de fet és un personatge en aquest cas molt més jove, no?, del que se'ns explica la novel·la, que la novel·la doncs ja té una experiència llarga en investigació. Aquí Cynthia Erivo no sé si arriba als 30 anys, vull dir que és una actriu...
És que jo no sabia l'edat exacta de la noia. Pintava que era jove, però no sabia dir quina edat exactament tenia.
Sí. Tot i que per edat no tingui l'experiència que pugui tenir el personatge de la novel·la, sí que se la veu... Vull dir que experimentada o que se'n surt molt ràpid, no?, de les situacions. De fet, també veiem aquest caràcter únic i peculiar o aquesta cosa especial que té ella, no?
Sí, perquè només amb l'escena dels cotxes ja queda clar que superdotada ho és.
I la relació amb Ralph, com l'heu vista? Que també és un dels elements claus de la novel·la i també crec que és clau en la sèrie.
A mi m'agrada molt.
Sí.
M'ha agradat molt. Al principi és molt distant i potser ella, la Holly, té més aproximació amb d'altres personatges, però a mesura... Bueno, clar, és que ella va viure a casa d'en Ralph. No sé, eh? Vull dir, al final l'acullen per tirar endavant la investigació i a partir d'allà sembla una investigació de colònies, eh? De sisè de primària, perquè hi ha moments de colònies. No sé si no ho heu vist, però jo he vist uns campaments allà bojos, sense tota la nit desperts, sense un lloc on dormir clar i explicant-se les batalletes i això sí, bevent cafè. Poc alcohol, no?
Cafè, sobretot, sí. Com toquen poc aquest alcohol. Tipus de sèries, cafè, sobretot.
Cafè, molt de cafè i poc alcohol, que no convé. I no res, m'ha agradat molt. I sabeu que m'ha agradat molt de la Holly, que és intel·ligent, d'acord, que té uns talents especials també, però no té cap por d'equivocar-se. És una persona que va provant diferents teories i va avançant a mesura que la seva percepció li mana. I això és molt interessant, la fa més humana. No té gens de por. Si s'equivoca, no passa res, torna a refer els passos. a veure on reprenem el que jo fins ara sé, no? I bé, és molt... M'agrada molt perquè no sé si els primers capítols on surt és més escueta en el diàleg, és més directa en les paraules, però després s'esplaia més, perquè tot passa molt endins seu, no? És una persona molt introspectiva.
Sí, es va implicant. Al principi potser és només una feina i després ja s'hi va implicant més.
I bé, al final jo crec que amb en Ralph s'acaben estimant.
Oh, i tant.
A banda de respectar l'un a l'altre, perquè en Ralph a l'inici era bastant reaci i jo crec que li treu tota la legitimitat a la Holly, i després és un t'estimo i t'aprecio com a professional i com a persona.
Clar, aquí anem a parlar una mica del personatge de Ralph en tot això i quina és la seva relació amb el sobrenatural, perquè hi ha moltes coses a dir, no? Abans parlava del clic. El clic el fa en aquí quan Holly va a casa seva i, clar, la dona de... ell pren la seva dona per boja, és a dir, la seva dona li diu: escolta, que aquesta nit ha estat aquí un visitant, s'ha assegut aquí a la cadira, m'ha dit que paris d'investigar perquè si no ens matarà tots, i l'altra la pren per boja, no? I en canvi Holly ja de seguida doncs se la creu, fa doncs aquell joc amb la llanterna, no? Improvisat, per veure si allà s'ha assegut algú. Efectivament, doncs sembla que hi ha hagut allà que algú s'hi ha assegut, i Ralph comença a canviar a través de Holly, també comença a creure's aquesta història i comença a creure en el món sobrenatural, no? Que llavors veiem que per detenir aquest visitant, aquest cuco que li acaben anomenant després, has de creure amb el sobrenatural, que és un ésser que ve del més enllà, perquè si no, no l'aturaràs.
Sí, és una manera d'introduir el factor aquest sobrenatural que, com que ho fa lentament, et va convencent fins i tot a tu. Jo trobo que està ben portat, està ben pensat com anar-ho introduint. I a la novel·la és bastant semblant, eh?
Sí, aquesta part sí, s'assembla molt. Tot i que sí que és diferent la part en què, vaja, la novel·la és un far de riure. La manera en com Holly, o sigui, la conversa aquella que té amb tots, no?, amb tots els personatges, sí, i els hi explica qui és el visitant, d'on ve, no és a través d'una conversa, sinó que els hi passa un vídeo d'una pel·lícula mexicana, que dius...
Sí.
És brutal.
Bueno, és que la Holly és un personatge superflipat del món del cinema.
Però el títol de la pel·lícula mexicana, que jo no sé si existeix o no, suposo que no, que deu ser inventat, això.
No ho vaig buscar, la veritat.
I li diuen el cuco perquè hi ha algun moment de la sèrie que sí que diuen el coco. Diuen, suposo, és en Sablo, que és el del policia.
El mexicà, clar.
Que ell ho coneix més, aquesta llegenda, aquest conte popular, no? I que nosaltres també... No, en castellà és el coco, que viene el coco. I com que ells no ho saben, ni no saben dir, diuen cuco. I em fa molta gràcia, perquè vosaltres cuco és una altra cosa, diguéssim. Però bé, clar, és com... imagina't anar a la policia i explicar un conte infantil de terror.
Mira, atenció, la pel·lícula es diu Rosita Luchadora y amigas conocen a el cuco. Això en el llibre, eh?
Jo crec que existeix. Amb aquest títol, jo crec que existeix.
Clar, a la sèrie no o sigui, ella simplement explica la teoria i no els hi passa cap pel·lícula mexicana, però...
A la sèrie mira pel·lícules, oi? Quan està a la seva habitació?
Sí, però queda molt...
Sí, bé...
No aprofundeix tant, perquè fins i tot a la novel·la parla de títols, parla d'actors, actrius, vull dir que és una persona i a més col·lecciona, no? És a dir, té un disc dur, el disc dur té totes les pel·lícules, bueno, és un personatge peculiar en aquest aspecte, no? No li parlis de plataformes amb ella. I qui se la creu de seguida és el personatge de Jun Sablo, no?, que tu comentaves, clar, de cultura mexicana. És un personatge que de seguida empatitza i quan li explica la història és com, sí, és un ésser sobrenatural, l'home del sac, no?, ja me n'havien parlat de petit, vull dir que de seguida interioritza.
Sí, cadascú s'hi aproxima de la manera que pot. N'hi ha que, com ell, que ho troba molt factible, que el que diu la Holly té raons per de pes, diguéssim, però amb, sempre amb, el, amb la premissa que tot s'ha de certificar. És a dir, tot ha de tenir una prova pericial, no? I de qui es tracta? És el camí que la teoria està sobre la taula i ara s'ha de demostrar. La reacció de... No sé què us ha semblat. La reacció de Glòria, de Glòria Maitland, que és de desquiciada, o sigui, dic, però m'esteu prenent el pèl o què? Que és, sí, aquesta sí. Senyora? O sigui, m'aporteu a escoltar això? O sigui, ella està... Perquè pensem que això és qüestió de dies només, o d'hores.
Sí, sí, de dies, sí, sí.
O sigui, el seu dol està sent horrible. O sigui, està... o sigui la ciutat... O sigui, perquè no n'hem parlat. Les nenes les insulten a l'escola. Ella no pot anar a treballar. Penso que treballa venent cases.
Bueno, van els friquis.
Ai, sí. Que és molt bo, això, eh? És molt humà i és una reacció antropològica molt, molt de conducta humana. Vinc només perquè m'ensenyes la casa i és un pretext perquè et vull conèixer perquè ets la friqui del poble que el teu home... No?
Sí,
és,
sí, sí.
És una mena... En fi... I, clar, ho van passant, t'ho ensenyen així, a pinzellades, que, però amb molt ben descrites, i, clar, al final és que s'han de tancar a casa, pràcticament. I no n'hem parlat dels malsons que té la nena petita de la família, dels Maitland.
Bueno, malsons té aparicions del Cuco.
Ja he dit malsons, però té... Exacte. Aquesta cosa que t'atreguin el llençol, no? És que es fa molta ràbia. Que estiguis dormint i que te comencis a tenir fred perquè t'atreuen, això fa molta cosa.
A la novel·la és més...
Ràbia, no? Fa angúnia.
Sí, fa molta
però
cosa.
A la novel·la això encara és més pervers, perquè, clar, pensa sí. Que quan s'apareix el Cuco encara ho fa amb l'aspecte del seu pare, amb la cara deformada. Vull dir que encara és més terrible.
És que la novel·la fa molta por, aquest tall.
Sí.
Molta.
Sí, sí, és el que tu deies abans, Jacint, que tens tota la raó. La novel·la és més terrorífica.
Sí.
Jo crec que, bueno, ja us he dit abans, no?, que a l'HBO no li interessava tant el terror com més la part psicològica o tensional, d'investigació, d'equilibrar lo sobrenatural amb allò que pot ser real o versemblant. Bé, no sé, però a mi m'agrada molt aquesta part que s'acaba, per cert, no? Les aparicions s'acaben a la nena i, a més, la mare no és d'aquestes mares, no?, que dius però no te n'adones, és com tens la nena que ho està passant fatal i, clar, ella ho atribueix a que ha perdut el pare en una situació molt dramàtica. I m'agrada molt, per cert, la conversa entre les dues dones potents, deixant a banda Holly, de la sèrie, de la Glòria i de la Ginny.
Sí. Ara potser me'n vaig una mica, però... Bueno, ja me'n vaig perquè la cosa és de necessitat. Això no és el llibre, sí que hi és a la sèrie, que des de que Ralph, diguéssim, obre la ment, és com si fos un mèdium, perquè hi ha un moment en què se li apareix el seu fill i té una conversa amb el seu fill mort. I, per altra banda, ja vaig directament al final, són els nens morts a la cova que se li apareixen i li diuen que el Cuco encara és viu i que vagi a rematar-lo. Vull dir, això és un aspecte nou a la sèrie que no està en el llibre, almenys jo ho he interpretat així. No sé si aquesta interpretació també l'heu fet vosaltres o no.
Sí, jo també t'hi ha per aquí.
Això li han preguntat a l'actor, a Ben Mendelsohn.
Mm.
I ell no ho interpreta tant com que té poders, sinó que és un atac psíquic. O sigui, està tan exhaust que té una mena de... Això diu, sí que atac.
Vols dir que l'ha entès bé, ell?
És que tampoc li han explicat el guió, eh? O sigui, ells han interpretat, però
perquè
tampoc...
Perquè els dos nens que apareixen són els nens que van morir a la cova, és a dir, i ell no els coneixia físicament. Aleshores, no sé...
Algú l'indueix.
Clar... I del personatge d'Andy, que és aquest investigador bonàs que no apareix en el llibre i que sí que apareix aquí, que té una relació amb Holly.
Acaba fatal. Que cruel. És molt cruel. Sé que havia de ser així, perquè la Holly és una persona que sembla que hagi de caminar sola per la vida, però m'agrada molt aquesta intimitat a què arriben l'Andy i la Holly. Com s'entenen? com es complementen i com li deixa el seu espai, no se la menja en cap moment. No sé, és molt, m'agrada molt aquesta harmonia que tenen.
Sí, però tampoc m'aporta molt a mi. O sigui, és un personatge que han ficat que vale, però...
Jo crec que és per humanitzar-la amb ella, fer el contrapunt.
No sé.
Són d'aquestes parts que el llibre no hi són, que tenim uns capítols aquí mig per emplanar i és una d'aquestes coses que...
Però ell sí que hi col·labora, no? Aporta dades, coses, intenta lligar dades que la Holly li passa, no sé. Jo crec que fa una mica secretari.
Bueno, sí, sí que potser l'ha humanit, perquè el llibre és una persona més solitària que... està molt marcada per la seva vida d'investigadora anterior i ara com que va sola i una mica va per lliure, no? Aquí té un recolzament d'un personatge, no? I a més té una relació amorosa, que jo la veritat en el llibre no m'imagino una relació amorosa, i en canvi aquí sí, no? És diferent per aquesta banda. Llavors potser un dels també moments que més m'han agradat de la sèrie és com es tracta el flashback de la història de les coves, no? Que se'ns narra en veu de la mare de Clove Bolton en el llibre, però aquí jo crec que és més efectiu en format de flashback, ho vivim en primera persona. Bé, és un drama, no? Aquests nens que van quedar atrapats i les persones que després van quedar atrapades també morint lentament intentant el rescat.
Sí, que és molt interessant. A mi m'agrada molt aquest tall. A mi la tragèdia m'acaba agradant molt en aquest llibre, em sap greu.
No, però trobo que la sèrie en aquest cas ho ha tret millor, no? Les coses que potser més m'ha agradat com ha portat a la pantalla diferent, no?
Sí.
Tu quan veus aquelles coves dels anys 40 amb una dona, amb una sabata i una espardenya, que està allà pel plantada i que ven tiquets, quatre xavos, per entrar en unes grutes, o sigui, que no... Ves al tanto perquè hi ha gent que s'ha perdut, dius, però això què és?
Però n'estic segur que existeix una cosa així als Estats Units, segur.
Segur. Aquell tall, per cert, quan en el present, no, aquesta cova en el present està tancada, però n'hi ha d'altres turístiques. I és un avi amb l'àvia, amb la Rulot i els dos nens. Tu quan veus aquesta escena ja dius malament. Sí, això no pot acabar bé.
Aquesta és de les coses que no estan al llibre però que més m'han fet por de tota la sèrie.
Perquè no t'ho esperaves.
No. No m'ho esperava.
Home, i a més és veritat, que... perquè porten un capítol dient farà, necessita un altre assassinat, necessita un altre nen. I quan tu veus la Rulot amb l'avi amb barba que sembla el Pare Noel fet presència, amb una àvia encantadora que s'emporta els nets, se'ls emporta de campaments, i es veu que ho fan cada any, uns campaments aquests, i que el nen comença a planificar a quina cova anirà, jo ja tenia els pèls a punta.
Bé, jo em pensava que se'l fotia directament. Vull dir, em va alegrar, diguéssim, que el nen es salvés, no? I que finalment, doncs, tot... Bueno, la seva germana anés corrent, ho detectessin que l'estaven segrestant. Però, clar, jo ja ho veia amb les màscares posades, a més, no? Aquesta màscara de guineu que porta aquí el Cuco en aquest moment, no? És tot molt, molt, molt terrorífic i, ostres, aquesta part m'ha agradat, no? Perquè és que realment he passat por del terror semblant al que he viscut amb la novel·la amb una seqüència que la novel·la no hi és.
Sí, aporta més de terror que la novel·la. A partir de cert moment el terror ja desapareix, eh?
Sí, sobretot...
I en canvi aquí és diferent perquè, mira, tenen aquest... Té algun puntazo que sí, que potser és al revés, o sigui, la novel·la comença amb més terror i es va diluint, i aquí potser és al revés, que va increixent, no?
Tenim també un canvi important en aquesta part final, no?, que és la... quan apareix el personatge Clove Bolton i agafa més protagonisme, tant al final de la sèrie com al final del llibre, no, a la sèrie tenim el germà, i en canvi a la novel·la tenim l'àvia, no? L'àvia de Clove Bolton, que és un personatge també extremadament peculiar, no? És una senyora
boníssim.
Gran... Sí, és que gairebé també fa riure. Jo entenc potser el canvi, perquè és que si la posen amb la mateixa personalitat, al final potser no volien trencar amb aquest to seriós, no?, que tenia la sèrie.
Sí, suposo que es diran per aquí. Clar, també podria canviar una mica el personatge i adaptar-lo per que s'adaptés més a la seva visió, però bueno, mira, mala sort.
És un personatge molt bo de llibre. Aquí tenim el germà, que és un tipus ja més seriot, no? Més que l'acaba cagant, també, no? I és el que acaba desencadenant tot plegat al final. Va, si voleu, anem directament al final, no? Que s'assembla bastant al de la pròpia novel·la, amb un tiroteig espectacular.
En sèrio? El trobes espectacular?
Bueno, espectacular amb el sentit de tens, val? Jo estava tens, perquè tampoc acabava de tenir clar si passaria el mateix que el llibre o no. Tenia els meus dubtes. I al final dius, bé, sobreviuen els mateixos que el llibre i moren els que ja moren al llibre i més, no? Perquè com que hi ha més personatges, doncs acaben morint més. I ho fem més espectacular amb aquest sentit de fer-ho més gran, per entendre'ns.
Això sí.
Amb el novè episodi acaba amb un fosa negre mentre estàs escoltant encara els trets, no? I no saps qui està caient. Però el desastre es preveu gros. I jo crec que ja amb l'Andy, per exemple, s'hi acarnissen, no? Perquè tu l'has estimat i, jolín, la mort és tremenda. Quan ja ho saps que no podrà fugir, ostres, ja ho saps que agafarà el patrol aquell i farà 2 metres i perquè el Jack aquest és un franctirador excel·lent. Està malament del cap, però és un franctirador de primera, vull dir que les encerta totes.
Sí, és que és això, perquè són no sé quantes persones disparant i el tio amb 4 bales,
sí?
Macho, crea el cau.
Sí, 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 però ja n'hi ha que tenen més bona punteria.
Això també passa al llibre, eh?
Sí, però una cosa és el llibre, que tu muntes més a la teva manera i aquí, que hi ha més personatges i tots amb pistola, dius, no sé, no m'acaba de quadrar. No sé, em costa a mi, però bé.
L'advocat surt molt perjudicat, també, diguéssim, aquest personatge entranyable. I, és clar, han de quedar ells dos, no? El detectiu Ralph i la Holly, que amb molta valentia entren a la cova. I jo allà pensava que aquest, el Coco, o sigui, faria com una mena de transformació física i de cop i volta no veuríem en Clot i veuríem un monstre i obriria la boca com a It, saps?
Però la sèrie no indicava que...
És que és això, ja t'apuntava que molt de monstre gegant no seria.
Intentaria jalar-se algú, perquè els sons, és veritat que en aquesta sèrie són molt, molt, li donen molta importància al so. I el no? El muntatge del so. I quan menja, el Cuco és molt marrano. O sigui, els sons que fa, no? És com molt, com molt viciós, no? Que a l'hora d'allò de dir, ostres, menjaria 3 plats d'espaguetis i no en tindries prou, no? I no sé, estàs quasi amb el so veient com menja, no? Visceralment. I bé, és interessant aquesta part de les coves. A mi em manté... Clar, vosaltres anàveu amb el llibre. A mi em manté en tensió perquè jo no sé quina reacció tindrà el Cuco.
De fet, sí, la reacció és molt semblant a la del llibre. El que passa que és diferent, no? El llibre, diguéssim, és Holly que l'apunyala i ja està, no? Aquí a més, aquí apareix Clot, li fot un tiro, Holly l'apunyala i a més llavors a Ralph li fot una pedra al cap, vull dir que clar, aquí és falta més coses per matar-lo, tot i que el llibre té una cosa interessant que aquí no hem vist, que és quan el maten, que es transforma en una mena de cucs, i si aquests cucs no moren pot anar en el cos d'alguna altra persona, no? Per tant també has de matar els cucs. Aquí això dels cucs no hi és i és una cosa més, podríem dir, no sé, més neta, per dir-ho d'alguna manera, no sé.
No, és molt contingut a l'adaptació. L'adaptació, trobo que acostumats al final aquells mega explosius i tal, aquí no, van bastant directes al gra, molt, molt sobri i tot plegat, està bé.
I què t'ha semblat millor, tu, el final de la novel·la o el de la sèrie, o tots dos ho has vist? Perquè, de fet, és pràcticament el mateix, l'únic que canvia les circumstàncies.
Potser més la novel·la, però bueno, perquè sempre tens més connexió amb la novel·la i és el primer que has provat. Però bé, Ja dic, ho vaig trobar bastant correcte. Al final va bastant a saco els últims capítols, sí, sobretot sí. L'últim. Uh-huh. O sigui que no em queixo pas.
Doncs parlant de... Perquè jo crec que quan el detectiu Ralph li fot la pedregada amb molta ànsia en el Cuco, és una catarsi per ell, no? És tot això que no em volia creure, tot això amb allò en què vaig equivocar-me amb en Terry Maitland, ara t'ho faig pagar tu perquè ets una bèstia, no? I realment aquella cara de cansament, no sé si us heu adonat, però els dos últims capítols el càsting està molt cansat. I és real, o sigui, són cares de cansament real, de tot l'estrès físic i d'exigència interpretativa que van suposar aquests dos últims capítols. Es veu que el rodatge en les coves va ser molt dur, molt difícil, i que la mobilitat també era una cosa pesada. Va ser farragós i que van arribar tots amb una càrrega física notable.
Pues ha valgut la pena, perquè el resultat és molt bo.
Sí, és el que diu també en Mendelssohn, que sembla que ell diu, no, em queixo, si el resultat és el que l'audiència avala, doncs amb això estic satisfet. Però ell ho ha explicitat, que ho ha dit, que ho van passar malament.
A mi aquest moment del Cuco prenent tots els rostres que ha agafat és també absolutament pertorbador, no? Però una cosa que no hem explicat, que durant aquest període d'investigació que fa Holly, no?, esbrina que el Cuco ha estat a altres llocs, que ha matat altres mainades, no?, que sempre la cosa ha acabat amb dolor, que la gent s'ha acabat suïcidant, no?, aquesta petita investigació que fa ella, que va a diferents llocs de la geografia americana seguint la pista d'arreu on ha estat.
Amb una freqüència cíclica molt, molt animal.
Sí, bueno, el cicle aquest de transformació, no?, de deixar un cos per agafar-ne un altre, no?, sempre doncs, amb una mica d'ADN d'un donant, per entendre'ns, involuntari, evidentment, però, bueno, no sé. És curiós també com el Cuco té una cosa, o reconeixen, no?, perquè hi ha un moment també cap al final de la sèrie, no?, que li diu, en versió original, que li diu un outsider coneix un altre outsider, no?, que és, bueno, és d'outsider el títol, no?, que seria un vigilant o un... Bueno, que es coneixen mútuament com reconeguent a Holly també com un ésser especial, no?, diferent d'aquests... de la mitologia de Stephen King, podríem dir.
I tan habituals, per altra banda, perquè Macho sempre a les seves novel·les algú té que tenir algun poder paranormal.
Sí, i sembla doncs que també el Cuco tingui una certa fascinació, no?, per Holly, perquè també té la curiositat i al moment també li diu com és que els has convençut, perquè clar, dius,
sí.
Ningú es pot creure aquesta història que m'estàs explicant aquí.
Sí, 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 te fa que donis una reflexió sobre tota la sèrie, sobre com es plasma el realisme i com es trenca el realisme, o sigui, és una, amb una frase et fa fer reflexionar sobre tot.
A mi aquest final, ja ho deia, m'ha agradat molt. Potser hi ha una cosa que m'ha agradat menys, que ara aquí, a veure, tu, Jacint i Marta, m'ho dieu des del punt de vista d'haver llegit el llibre i de no haver-lo llegit, que és el paper que juga Jack al final amb la picada de la serp, no?, que aquí, diguéssim, es deixa picar expressament per la serp. A més, el personatge es suïcida. Això és diferent en el llibre. La serp el pica sense que ell se'n doni compte i ell vol matar a Ralph i Holly fins al final, no? És a dir, acaba morint perquè el maten. No s'acaba suïcidant. Aquí és bastant diferent. No sé, Marta, després tu, Jacint, com ho heu vist, això?
Home, siguent coherent amb la trajectòria del personatge de Jack, ja hem dit que és un desgraciat, que sembla que en inici no vol fer mal intencionadament a ningú, doncs quan se n'adona en un moment de lucidesa, és un moment crític, que no pot continuar, però que no pot per si sol desfer-se de l'esclavatge del Cuco, doncs pren aquesta decisió com una decisió desesperada, no? Com un home ja desesperat. Jo crec que és coherent amb el personatge de la sèrie.
Sí, i a mi, tot i que admeto que és més coherent, a mi m'agrada més potser el tall del llibre, el personatge ja completament nat de si.
Ja estic d'acord amb tu, eh? Bé, aquí també es produeix aquesta ocultació, no?, de la cosa fantàstica, no?, aconsegueixen exonerar Maitland, però queda com el cas obert de que aquest Jack tenia un soci que ha escapat, que no saben qui és, i el fiscal acaba admetent l'error i s'acaba exonerant a Terry, no? Però oculten tota la part fantàstica perquè, clar, no se la creuria ningú i és una manera de protegir la memòria de Terry, però, en canvi, estàs renunciant, per altra banda, a que tots els que havien vingut a darrere doncs acabin sent culpables quan realment eren innocents, no?
Sí, perquè n'hi ha un dels acusats que està en el corredor de la mort, no?
Sí, però s'acaba suïcidant, no?
Sí, sí, sí.
Bé, clar, al final ja no queda ningú per treure de la presó, tampoc.
És que allà on passa el Cuco és un rastre de dolor i de mort i de tragèdia.
Sí, clar, és el seu conreu, és el que viu.
Sí.
Bé, i podríem dir que la sèrie acaba així, acaba bé, no?, amb aquesta bona relació entre Holly i Ralph, no?, que una escena de comiat també molt bonica entre els dos personatges.
Sí. I a soles, no?, tots dos.
Sí, perquè són els que han aguantat, no?
Sí, jo trobo que... Tampoc hem parlat del viatge en cotxe cap a les coves, que també és interessant perquè s'aprofiten per conèixer-se una mica millor. I a mi m'agrada com...
Ara en parlarem, si vols, d'aquest tall, perquè és molt important a l'escena postcrèdits.
Doncs a mi...
Que espera, hi ha escena postcrèdits?
No em diguis que no l'has vista.
Ai, Jacint.
No.
Ara li farem un spoiler a en Jacint.
No, m'és igual, m'he llegit el llibre i he mirat la sèrie, o sigui que no crec que em trenqueu.
Bé, postcrèdits. Hi ha una escena entre crèdits que jo no ho sabia i és allò, sort que no he parat el primer crèdit que ha passat, perquè hi ha una escena entre crèdits, postcrèdits, si li vols dir.
Sort que no és Netflix, tampoc. Que la primera línia de crèdit ja te salta.
Expliqueu.
A veure.
A veure. Sona la cançó, una cançó que és del grup Washington Square, de Village Stompers, que és aquesta cançó que li explica a la conversa que tenen, sí, Ralph i Holly en el cotxe, que li diu, mira, casualitats de la vida, no? Allò que coses que
quan
passen...
Quan era jovenet, no? Sí, amb la meva mare.
Que no sap si és fantàstic o no, doncs que aquesta cançó va sonar quan va morir la meva mare,
sí,
no?
Sí, sí, que va anar a buscar la ràdio per posar-li i havia mort.
I resulta que el dia que va néixer el seu fill, en Derek, sonava, en el moment de néixer el fill, sonava la mateixa cançó per la ràdio.
Quan anaven a l'hospital o quan acabava, no? Sí. Ell anava a l'hospital, sí, sí.
Sí, sí, que diu, bueno, que es planteja això de si són casualitats o no són casualitats. Bé, doncs en aquesta...
Però què li diu la Holly?
Què li diu? Explica.
Diu que són coincidències. No li diu que siguin casualitats. Justament ella, que tu t'esperes que digui algo fantàstic o astral, li diu que la vida hi ha, bueno, coincidències, però sense més.
Bé, el cas és que està sonant aquesta cançó quan veiem un primer plànol de Holly, que està buscant, està asseguda en un llit, sembla, el seu llit de casa seva, davant d'un portàtil, l'ordinador, mentre està mirant notícies a internet sobre el cas del Terry Maitland, no? Com el Terry Maitland ha estat, podríem dir, exonerat, que ja no és l'assassí, etc. La veiem, mentre està mirant l'ordinador, tocant-se els cabells de darrere, vorejant el clatell.
No l'has vist, aquesta escena?
No!
Pues fa angonieta, eh?
Però el clatell no se li veu, perquè clar, té aquell...
Té les rastes, m'encanten les trenes.
Té les rastes que té, que és impossible veure-li...
Bueno, són trenes, sí.
Sí. Però bueno, no és que tingui picor. És allò, jo crec que està jugant el director amb nosaltres.
I... Sent una cosa, no?
Sí.
Físicament.
S'obre el plànol i veus més de l'ordinador, la veus amb ella i veus que porta una esgarrapada al braç.
Ai, mare!
I fins aquí.
Hòstia, doncs així sí, fer la segona temporada ho veig completament innecessari.
Sí, no. Jo crec que és un ou de Pasqua, que el llibre no, és així, el llibre acaba, ja està,
sí.
El Cuco mor i ella a casa seva i Ralph a casa seva, i s'ha acabat la història. Aquí, bé, jo crec que te deixen una... una, bueno, una llavor, si tu vols, que la pots agafar per una segona temporada o no, perquè, a veure, perfectament es pot haver rascat mentre sortia de les coves, normal, o sigui, l'estrany seria que no s'hagués fet cap rascada, val? O sigui, que és com... Jo crec que intenta plantejar algun dubte a l'espectador, però... O sigui, t'està jugant amb els elements que tu has vist a la sèrie. La rascada, el clatell... a més, hi ha un moment que quan està rematant en el Cuco, quan li està clavant ganivetades, el Ralph li diu, ara podrem exonerar en el Terry, i ella li diu, qui? O sigui, té una reacció estranya en aquell moment, com si estigui una mica anada o que... no reconeix a Terry Mylan en aquell moment quan estan parlant, no? I és una cosa que queda així molt de passada i que no se'n torna a parlar res més. Llavors, en aquests títols de crèdit, que, bueno, que jo crec que simplement el que estan fent és jugar amb l'espectador. No crec que ens estiguin dient cap altra cosa. Ara, que si llavors volen tirar d'aquí per una segona temporada i que el Cuco estigui viu i, bueno, no ho sé, saps? Però penso més que és com un final d'aquestes pel·lícules de terror, no? Que l'escena post-crèdits doncs, t'ha fotut un susto i poca cosa més. Vaja, jo ho interpreto, sí, tampoc li vaig buscar una lectura que sí, que això vol dir, que... No, no, jo crec que simplement està jugant amb elements i que no hi ha res més, és a dir, que el Cuco està mort.
Això espero.
També ho o potser ho dic perquè és la meva esperança.
No, jo ho deixaria aquí, eh? Deixem-ho aquí, si volen que tinguin cap a un altre cantó, però no, que no sigui ella, per favor.
Tu, Marta, com ho has vist?
Home, jo com a persona humana que m'ha fet angúnia i he passat terror en aquesta sèrie, preferiria que el Cuco estigués mort. Però també hi ha algun moment que ell diu que n'hi ha més com ell. Vull dir, i que el Cuco ha anat buscant que n'hi hagin més. Jo crec que si fan alguna cosa més, una segona temporada o com li vulgueu dir, que potser no, té, no serà The Outsider o El Vigilante, serà una altra cosa, a mi m'agradaria veure el personatge de Holly, per suposat. Però no ja el Cuco, potser altres coses paranormals, que segur que Stephen King en té un grapat i en té per donar i per vendre. I d'idees no li en falten mai. I m'agradaria que estigués relacionada aquesta temporada amb el personatge d'en Ralph, també.
Sí, jo crec que sí, en cas de fer una segona temporada, sí, segurament sortiria Ralph i podrien tirar com a Holiday de protagonista, però en tot cas, si és que la fan, que sigui una història nova.
Sí.
Jo és l'únic que demano, no anem a intentar estirar el xiclet quan la novel·la s'ha acabat, perquè... Podríem parlar de sèries com Por 13 Razones, val? És a dir, tu has adaptat la novel·la, magnífica temporada, magnífica sèrie, comences a estirar el xiclet d'aquella història perquè tu la vols continuar, la cagues. El mateix podríem dir amb El Cuento de la Criada, un cop has adaptat tot el llibre, comences a estirar el xiclet per arreglar, per tenir més, la cagues.
A veure com te'n surts amb Joc de Trons.
Bueno, Joc de Trons és diferent, perquè Joc de Trons té té 6 llibres, no? I a partir de quan no hi ha hagut llibres, doncs han fet lo seu.
Han estirat.
No han estirat. És una cosa...
És un altre debat.
No estic d'acord. Una cosa és estirar, és a dir, una cosa és estirar de la mateixa història, és a dir, doncs ara m'invento que això que pues, estava viu, resulta que estava mort, ara està viu, i així t'allargo una temporada més, en lloc de fer-te una història nova... I en aquest cas, doncs, no sé, tenir una mica d'imaginació. És perillós, eh? És perillós. A vegades pot sortir bé, però normalment sol sortir malament.
Home, el que molaria seria una espècie d'expedient X, que apareix un altre cas misteriós i ells els van investigar.
Veus, això sí, això t'ho compraria. Sí. Això t'ho compraria. Ara, tornar amb la mateixa història, amb els mateixos personatges, això ja no...
Home, amb els mateixos personatges, impossible. Han mort. O sigui, l'únic que queda dempeus és en Ralph, la Ginny, la Glòria i
pare, i el fiscal.
I el fiscal. Pobre, quin marron, eh? S'ha menjat un bon marron. Sí.
Bueno.
Fa una cara, Jacint, allà davant de l'ordinador.
Sí, ho transmet molt bé per això, eh?
De fet, Stephen King també el retrata bastant ridícul en el llibre, sí. El fiscal.
Bueno, perquè els fiscals als Estats Units tenen aquesta ambició política, no?
Sí.
I, clar, ell vol fer carrera i quan, ostres, li presenten les dades, és un enfonsament, tu el veus allà, que dius, ostres, m'estic ennuegant amb la meva misèria. Vull dir, és... l'he cagat bastant, no?
Molt bé, no sé si voleu afegir una cosa més, jo ja,
no, ja està,
ho deixaria aquí perquè ja l'hem destripat molt i la gent la podrà escoltar aquest programa, una part doncs havent-la vist i l'altra sense.
Això, que llegeixin la novel·la també.
Sí,
sí, sí, sí.
Que és curta.
No, bueno, bueno, curta, 400-500, no?
600 pàgines,
550,
no?
550. Ah, veus? Sí.
Bueno, t'has equivocat de 100.
Però tenint en compte que Stephen King té llibres de 1.500 pàgines, doncs podré ser curt.
És dels curts, sí.
Clar. És dels curts.
Però bé, en tot cas, és una novel·la molt ben escrita, eh? I,
sí.
I un bon final, també ja diria jo. A vegades a Stephen King se li critica els finals, no? Doncs jo diria que aquesta està molt ben acabada.
Sí, és molt contingut i fa que entri bé, perquè hi ha vegades que són molt artificiosos i aquí no, és bastant coherent tot.
Home, és fàcil, no?, criticar els finals. Si en fa tantes, algun potser no acaba de quedar tan complet.
Però ningú li critica els principis.
Veus?
Per què? Perquè són molt bons.
Veus? Mm. Cadascú el seu talent.
Molt bé, Jacint, doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest Outsider, amb aquest El Visitante. Tu, Marta, clar, també.
Bé, no he pogut comentar la novel·la, però vosaltres ja éreu entitats amb solvència, eh?
Doncs vinga, anem a acomiadar el programa. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. La setmana vinent tornarem amb un altre monogràfic de sèries. Ens n'anem a un altre univers, un viatge a través de les estrelles, a través d'un capità molt especial. Això serà la setmana vinent. Nosaltres ens acomiadem. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, ho faig amb la banda sonora del Visitante, el tema de Village Stompers, Washington Square, que és aquest tema que precisament comentàvem que apareix en els títols de crèdit de l'episodi 10. Cuideu-vos a vosaltres i a les persones que estimeu. Quedeu-vos a casa. Ningú no és perfecte.